El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui us presento a una persona, un esportista d'èlit de 84 anys, aficionat a l'alpinisme. Aquesta és la seva història. I parlem ara d'una història personal i professional apassionant, perquè el Carlos Soria va començar la seva afició a la muntanya amb només 14 anys, quan va realitzar la seva primera incursió en la Serra de Guadarrama. Ara té 84 anys i continua encara al peu del canó. Carlos Soria, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está? ¿Cómo empezó su afición por el alpinismo y por la montaña en concreto?
Bueno, yo era un niño inquieto que nació en el año 1939, muy mal año para nacer porque me tocó dos o tres meses de guerra y luego una posguerra en mi infancia que me hizo ser muy fuerte, pasar mucho hambre y trabajar desde muy pronto, desde los 11 años. Pero bueno, estoy muy contento de todo lo que he vivido.
Empezaste con solo 14 años y ¿cómo empezó todo? ¿Por afición? Cuéntanos.
Sí, bueno, pues por la afición de mi amigo Antonio Riaño y yo, pues a los ríos, a los espacios abiertos más bien, pues la primera vez trabajábamos juntos y nos dejaron una lona, con lo que nos construimos con unos palos una tienda de campaña y nos fuimos a la Pedriza a pasar 15 días. Y aquello fue el principio. Yo desde que vi aquello dije, esto formará parte de mi vida, no cabe duda, ya formaba hasta hoy mismo.
Además, alcanzó 11.8 miles, ¿no?, con la particularidad de que también alcanzó el primero en la edad de 51 años. Se podría considerar una persona mayor, ¿no?, ya para tener su primer premio en este mundo, en 1990, y el último lo consiguió no hace mucho, no con 72 años. ¿Cómo fue para usted conseguir también premios?
Bueno, lo de premios no he conseguido muchos premios. Lo que pasa es que he vivido, bueno, sí, me han dado premios verdaderamente a lo largo de mi vida, pero yo en los 14.8 miles en todos he estado por encima de 8.000 metros. En dos de ellos no he podido llegar a su cumbre, pero he estado muy cerca. Uno es el Sisapamba, que es el único 8.000 que está completamente en el Tíbet. Hoy día China hice la cumbre central, no la principal, que tenía un poquito más de 8.000 metros. Y en el Taulagiri, pues bueno, está una vez a 8.050 y tiene la cumbre 8.167. Y bueno, ahora este otoño he tenido un accidente terrible en el Daulagiri, sí. Que ha sido a 7.700 metros, que se ha caído una persona, un sherpa, y nos arrastró a tres personas más. Pero en todas las montañas, en las 14, he estado por encima de 8.000 metros.
Un accidente que tuvo lugar en mayo de 2023. El primer intento fue en el año 2021 y se fracturó usted la pierna, ¿no?, si no me equivoco.
Ahora sí, ahora me he fracturado, tengo una fractura abierta, ya no está abierta, pero vamos, de tibia y peroné a 7.700 metros. Fue el rescate, es casi imposible, pero fue y acabé vivo, no me desangré, no pasó nada, pudimos... Me ayudaron, sobre todo mi buen amigo Sito Carcavilla, que venía conmigo, y los sherpas que venían conmigo, y alguna gente que estaba, bueno, pues, en la montaña, y incluso alguien que no estaba en la montaña, dos amigos polacos, que los llamaron por teléfono cuando se iban a su casa. Les dijeron que yo había tenido un accidente, que por favor, que si venían a ayudarnos, me subían hasta el campo 2 en helicóptero, y desde allí se iban a juntar con ellos, con nosotros, vamos, y fue, aquello fue definitivo, porque la gente que estaba conmigo, como es lógico, estaban muy altos y muy cansados de los tres días que andábamos por allí, y fue verdaderamente fantástico la cantidad de amigos que tengo en el mundo.
Además, amigos que claro, deben ser de su misma edad o son más jóvenes.
No, todos mis amigos son... Bueno, también tengo amigos de mi edad, pero no van a los sitios que yo voy.
Claro.
Los amigos que tengo ahora con los que hago actividades son bastante más jóvenes que yo.
Claro, y usted se encuentra en plena forma, ¿no? Porque conseguir todo lo que ha conseguido y continuar con 84 años haciendo esto, lesionándose y teniendo una rápida recuperación, pues es un logro y supongo que usted debe saber que no suele pasar, ¿no? ¿Cómo se siente usted al ver que está tan bien?
Yo, como he dicho antes, me siento muy feliz de mi vida, de lo que he hecho durante mi vida. Además, tengo 4 hijas. Sigo viviendo con Cristina, con mi mujer, que la conocí en la montaña, con mis hijas también. He hecho en montaña y sigo haciendo con ellas algo de alpinismo y de esquí. Y bueno, me siento bien. Lo de los años, pues es una cosa que está ahí, pero lo que hay que hacer es cuidarse, alimentarse bien y hacer ejercicio siempre. Y a mí me ha gustado mucho hacer ejercicio en la montaña. He hecho esquí de fondo, carreras de competición por montaña con esquí y sin esquí, y sobre todo pues escalada y alpinismo en todo el mundo prácticamente, desde la Antártida al Himalaya, pues he subido montañas por todas partes. Y ahora, cuando termine mi recuperación con la pierna derecha, pues también seguiré en la montaña. Depende de cómo quede mi pierna, pues haré cosas más sencillas. Vivo aquí cerca de Madrid, en un pueblo que se llama Moral-Zarzal. Si solo puedo subir a la cumbre del Telégrafo, pues subiré de vez en cuando a la cumbre del Telégrafo. Y si puedo volver a Nepal o a Pakistán a hacer alguna montaña, pues también lo haré. Eso depende de cómo quede mi pierna.
Lo que está claro es que parar, no le gustaría parar, ¿no? No tiene pensado retirarse.
Yo pararé como he parado ahora, cuando he tenido este accidente o cuando me pase algo. Si no, pues mientras pueda moverme, pues me moveré, como es lógico, porque es necesario. A pesar de estar en la cama, yo me colgaron unas anillas del techo para poder hacer ejercicio cuando no podía hacer nada con las piernas.
Wow.
Y he estado, tenía pesas en la mesilla, gomas para de medio cuerpo para arriba, pues que no me quedara sin musculatura, lo menos posible, porque con la edad se pierde muy fácilmente la musculatura y luego no es fácil recuperarla. He hecho todo lo que podía, siempre con la supervisión de los médicos que me estaban tratando, como es lógico.
¿Y cuál diría que es el secreto para mantenerse tan bien y poder continuar con su edad haciendo esto? Es cuestión de suerte, pero también de preparación, ¿no?, de muchos años.
No, para estar tantos años no es una cuestión de suerte, es una cuestión de un planteamiento de vida. Yo he tenido mi trabajo y en mi trabajo también he tenido éxito. Vamos, he sido tapicero, tenía un pequeño taller y he atendido a toda una familia numerosa con 4 hijas, un taller, y entrenaba. Y bueno, pues eso es querer. Si quieres, puedes, siempre.
Al cumplir los 65 años, cerró finalmente ya su negocio de tapicería y empezó también a lograr todos estos objetivos deportivos que tenía desde hacía tiempo. Claro, el único alpinista en el mundo que ha escalado 10 montañas de más de 8.000 metros después de cumplir los 60 años, récords, ¿no?, con esa edad, hacer todo esto que ha hecho, ascensión a las 7 cumbres más altas de los 7 continentes, al final un historial deportivo muy amplio y una carrera con la que sentirse orgulloso desde un inicio, ¿no? Porque al final todo lo que ha conseguido, los amigos que ha hecho más jóvenes también, imagino que debe ser un ejemplo para todos ellos, incluso para su familia, ¿no? Sus hijas, por ejemplo, ¿qué le dicen? ¿Tienen miedo de que a su padre le pueda llegar a pasar algo más grave? ¿Le animan en todo momento? ¿Qué posición toman ellas?
Bueno, toda mi familia, mi mujer y mis hijas, pues sabe que yo soy una persona muy prudente. Yo siempre me he dado la vuelta cuando creía que había que darse la vuelta, si la montaña no estaba en condiciones o si yo no estaba en condiciones. Hay una cosa que hay a mucha gente, que sobre todo en las montañas altas se le olvida. Mucha gente está subiendo una montaña de 8.000 metros y cree que el final, que la cumbre es el final. Pero no, el final es volver a tu casa. Y antes de llegar a la cumbre tienes que ir observándote a ti mismo si vas a tener fuerzas para bajar. Si no, es mejor darte la vuelta. Y a ser posible entero, sin congelaciones. Nunca he tenido una congelación, nunca absolutamente, en todos los años y la cantidad de montañas frías que he hecho, digamos, de 8.000 y de montañas muy frías en Alaska, escaladas en muchos sitios, y nunca he tenido. Y siempre he vuelto por mi pie, menos esta última vez, que no ha sido por mi culpa, ha sido porque se cayó una persona y nos arrastró y yo tuve la mala fortuna de romperme la pierna. Pero siempre he procurado pues ser prudente, y eso a mi familia le daba mucha tranquilidad porque eran muchos años y mucha experiencia la que llevaba haciendo. Pero también soy consciente que el alpinismo hay algunas veces algunos problemas que no se pueden evitar, como claro, son algún tipo de avalanchas y tal, que eso no se puede prever y tiene su peligro, como tiene peligro muchas cosas en la vida, vamos. Pero a mí la montaña me ha hecho muy feliz. Y no estoy orgulloso, estoy contento de lo que he vivido. No tengo, bueno, orgulloso, contento simplemente de mi vida, que ha sido y está siendo muy feliz. Uh-huh. Incluso ahora, con este problema que tengo, pues noto la cantidad de gente que hay en el mundo que me quiere. Y que has dejado, eso te hace ver que has dejado una buena huella por tu vida. Claro. Y eso me hace muy, muy feliz.
¿Y qué consejo, Carlos, le daría a los alpinistas más jóvenes que quieran dedicarse a esto y los que están ahora también consiguiendo, dando sus primeros pasos en este mundo de la montaña tan complicado?
Bueno, pues no es muy complicado. Lo que tiene que ser es pues tener sentido común, que es lo más importante en esta vida. Tener sentido común, saber dónde vas a ir y si estás preparado para ello. Y si no estás preparado para ello, pues lo mejor es ir con personas que te ayuden, si estás empezando, que te enseñen un poco. Ahora es mucho más fácil, hay muchos cursos, hay muchos profesionales de la montaña como guías con las que puedes hacer tus primeras salidas para aprender, hacer un curso de formación. Hay muchas cosas. En la época que yo empecé, como es lógico, todo eso no existía, pero he llegado también a ser profesor y director de la Escuela de Castilla. Y bueno, pues yo creo que el que quiera salir a la montaña, sobre todo que sepa dónde va a ir, que sepa con lo que se va a encontrar. Que hoy hay, noticias, hay información sobre cualquier cosa que antes no lo había. Existían 4 libros de montaña, ahora están las redes, para bien y para mal, y hay cantidad de bibliografía sobre todas las montañas y todos los caminos y mapas y lo que quieras hacer. Que no hagan tonterías, que la montaña es maravillosa y sobre todo que procuren respetarla, que las montañas en nuestra naturaleza es una de las cosas más importantes que hay. Y en España además tenemos la suerte, no las tenemos altísimas, pero tenemos muchas. Tampoco hace falta salir, si no puedes, por España hay cantidad de montañas por todas partes.
Exacto. Pues muy importante lo que ha contado. Y gracias también por contarnos su experiencia y su vitalidad con 84 años haciendo este deporte que tanto le apasiona y se le nota. Carlos Soria, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias. Antes has dicho lo de cuando cumplí los 65 años.
¿Sí?
Le quiero dar también un consejo, que todo el mundo llegue a la jubilación en las mejores condiciones posibles, económicas y físicas y de salud, porque queda mucha vida por delante y se puede. Hay gente que se desespera porque ya parece que no es útil, pero queda mucha vida y muy importante y se puede aprovechar muy bien. Y nada más, muchas gracias.
Muchísimas gracias por dar este ejemplo. Gracias. La Diputació de Tarragona està assajant en una carretera de la Secuita, al Tarragonès, un nou paviment asfàltic més sostenible desenvolupat per la Universitat Rovira i Virgili. Avui sobre el tema, i perquè ens expliquin una mica en què consisteix, volem parlar amb el catedràtic d'Enginyeria Química de la Universitat, el Francisco Medina. Clar, es tracta d'un nou material basat en l'ús de líquids iònics, no?, i també agents fotocatalítics per millorar aquesta durabilitat i doncs, que sigui més sostenible. Explica'm una mica, tu que ets l'expert i el que entens sobre el tema.
Sí, aquest és un projecte que ha sorgit dins del marc del projecte d'especialització i competitivitat territorial, SPECS, que té per títol el que ens uneix, que lidera la Diputació de Tarragona, en el qual el nostre grup de recerca s'ha encarregat de fer betuns que siguin més sostenibles i, per tant, carreteres més sostenibles. Per això hem sintetitzat nous materials que són a base de líquids iònics, que el que fan és disminuir la temperatura a la qual es pot treballar el betum, per tant, això implica pues, despeses de CO2, perquè es pot treballar de l'ordre de 30-40 graus per sota de la temperatura normal de treball quan es fa en l'asfalt, en les carreteres. També, evidentment, impedeix, per exemple, que tots els volàtils del betum pues, a elevades temperatures vagin a l'atmosfera. I també hem afegit, i a banda, pues, millora les propietats i fa que aquest asfalt sigui, tingui més durabilitat i també tingui, per dir-ho d'una manera, que sigui més sostenible i també més segur. I també hem afegit també fotocatalitzadors que el que fan és, el procés fotocatalític el que fa és que tots els contaminants que venen dels cotxes, no, dels compostos volàtils orgànics, òxids de nitrogen, combustible que no s'acaba de cremar perquè els catalitzadors dels cotxes no acaben de funcionar bé, es pugui fer amb la radiació de la llum solar aquest efecte d'eliminar aquest tipus de contaminants que emeteixen els vehicles quan caminen, no, corren a través d'aquestes carreteres. Eh?
Uh-huh. Al final redueix les emissions de CO2 i és més sostenible. I la seva producció i l'aplicació és a temperatures més baixes de l'habitual. Com heu acabat fent, per exemple, doncs, aquesta carretera, aquest nou paviment? Com vau començar a fer-lo? En quin moment vau decidir doncs, que seria una bona idea començar per aquí? I com va sorgir tot plegat?
Bueno, nosaltres, en el nostre grup de recerca, hem treballat en líquids iònics i per processos de reaccions químiques. I llavors, bueno, en contacte també amb Soriguer, l'empresa Soriguer, pues vam pensar que aquests líquids iònics podien tenir un efecte important sobre les propietats del betum quan es mesclen amb aquest betum, no? I de fet hem fet proves al laboratori, nosaltres fa anys que estàvem fent proves al laboratori i vam posar-nos en contacte amb Soriguer i hem dit que en aquest marc d'aquest projecte TEC, no, de RIS3CAT, si podríem provar aquests líquids iònics. No? Llavors hem estat fent proves amb Soriguer a nivell de laboratori sobre les propietats que tenen aquests nous betums formats amb aquests líquids iònics i al final pues, hem fet aquesta prova real, no, en carretera, per veure al llarg del temps quin és el comportament de tot l'asfalt, no, amb la utilització d'aquests líquids iònics.
I el fet de que es faci en aquesta carretera del Tarragonès és per alguna cosa en especial? Heu escollit aquesta carretera per algun motiu?
Bueno, això ja és més la qüestió d'una mica la Diputació, no? La Diputació s'encarrega de totes les carreteres, no, de la província de Tarragona, i ells han escollit aquest terme de la Secuita municipal perquè consideraven que és una bona zona representativa respecte al trànsit, també per fer una prova en aquesta ubicació, no? Mm-hmm. Això ha sigut una elecció per part de la pròpia Diputació. Eh?
I teniu el pensament o creieu que en un futur pròxim aquest paviment podria ser el que estigués a totes les carreteres d'arreu de Catalunya, arreu d'Espanya, que al final doncs, es canvi i comenci a ser aquest?
Bueno, aquesta és una mica la idea original, no, d'aquest projecte. En principi, o sigui, un estalvi energètic important en la manipulació del betum, hi ha, per tant, un procés de reducció d'emissions de CO2, per tant, és un procés molt més sostenible. Després també tots aquests processos que te contava abans, els processos fotocatalítics que eviten les emissions contaminants dels vehicles, doncs fins ara no s'està utilitzant aquí a la província de Tarragona ni a Espanya. Jo crec que, bueno, en tot aquest procés de més sostenibilitat, de més descarbonització, etcètera, etcètera, que en l'any avançant tant a Catalunya, a Espanya com a Europa, jo crec que té cabuda estudiar nous materials que siguin molt més eficients i molt més sostenibles, no? I esperem que pues, arribi tot això a bon port i que es pugui estendre no només amb un tram de carretera, sinó pues, al conjunt de les carreteres, tant comarcals com estatals, no?
Pel que fa a la circulació de cotxes, el desplaçament, afectaria d'alguna manera especial, a part de doncs, aquesta reducció de la contaminació i de que fos més sostenible, afectaria la circulació o no?
Bueno, afectar a la circulació, al nombre de vehicles, no, però al grau de contaminació d'aquests vehicles, evidentment que sí, no? A més, nosaltres considerem que això és una prova també interessant que volem fer amb aquest tram de carretera, és la possibilitat d'autoregenerar-se aquest asfalt. És a dir, doncs ja saps que els asfalts, quan tenen ja anys i de la pròpia vida del propi asfalt i també el trànsit de vehicles, sobretot vehicles més pesats, doncs comencen a tenir esquerdes, etcètera, etcètera, i que al final d'uns quants anys doncs s'ha de treure i tornar a ficar nou asfalt, no? En aquest addició d'aquests líquids iònics, el que també un dels objectius és permetre que quan es formi alguna esquerda per efecte, per exemple, de l'aigua, de la temperatura, del propi pes del vehicle que passa a través d'aquest asfalt, s'autoregenera, és a dir, es torni a tancar aquestes esquerdes. Per tant, també, des d'aquest punt, la vida d'aquestes carreteres se poden allargar molt més que amb un asfalt més convencional. Aquest és un objectiu a estudiar al llarg del termini, no? O en els propers anys, veure com afecta tot el trànsit en aquesta carretera. Per això es fa un tros de prova que s'ha seguit aquests leticions i aquests fotocatalitzadors i un altre tram sense adicionar amb betum convencional i veure quin és el comportament dels dos trams al llarg del temps.
Doncs pendents d'aquest funcionament i de com avança aquesta investigació, podem dir. Doncs Francisco Medina, catedràtic d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest nou invent que heu fet amb aquest paviment asfàltic més sostenible. Seguirem pendents, com comentava, veient com funciona aquesta carretera de la Secuita al Tarragonès, a veure si trobem beneficis, a part d'aquesta contaminació, aquesta menor contaminació de la que parlem. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres.
De seguida parlem d'animalons i de la Titi, una cotorreta perduda a Barcelona que és molt significativa, molt fàcil d'identificar. Ara tornem i ho expliquem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Fondo totalmente oscuro y luego en el último tercio, digamos, del cuadro ya aparece sí el cielo azul con un lago.
Bueno, pues cuando pinta Dalí esta obra, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para escribir o para pintar, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
S'ha perdut la Titi, una cotorra molt fàcil d'identificar perquè només cal que li feu una pregunta per saber si és ella. Ho descobrim. I atenció si veieu una cotorra pel carrer, perquè la Míriam està buscant a la Titi, una petita cotorreta desapareguda a Barcelona que, a més, és molt fàcil d'identificar perquè sap imitar el lladruc dels gossos. Si li pregunteu, Titi, com fa el gosset, ella mateixa començarà a bordar, la qual cosa doncs, pot servir de gran ajuda per tal d'identificar-la. Nosaltres parlem amb la Míriam. Míriam, tu ets la mestressa, la propietària d'aquesta intel·ligentíssima cotorra, oi? Cuéntanos cómo se perdió Titi.
Hola, mira, Titi, lo que pasa que yo le llevaba al parque ese día, justamente el 12 de octubre, le llevaba al parque para que coja un poquito el sol. Y entonces le llevaba en un transportín de perro, que claro que no, al final no resultó seguro, que no sé cómo se abrió en un momento, en un par de segundos, ella salió volando asustada y bueno, de ese momento yo quise recuperarla, estaba gritándole en el parque y no hubo manera de encontrarla, porque aparte de eso, ese parque tiene un montón de cotorras, colonias, entonces creo que ya se mezclaron con todas y claro, y ella estaba asustada y no sé si voló fuera o se quedó en el parque, pero igual yo me quedé toda la tarde esperando que a ver si bajaba, nada, pues no hubo resultado y he tenido que poner carteles en la zona donde yo vivo, más un poco más allá, o sea, intento llegar donde vaya y voy poniendo carteles por si acaso, porque dicen que las cotorras una vez que se alejan, una vez que pasan los días, ellas se van alejando mucho más, y entonces, claro, por eso yo estoy desesperada, porque claro, ella ha estado viviendo un año y medio con nosotros en casa, y claro, ella no, aparte de eso, no sabe buscarse la vida, porque todo lo tiene todo en casa, come de lo que le doy y todo eso, y no sé qué le puede estar pasando, no sé si está muriéndose de hambre, entonces me angustia todo eso y claro, y yo sigo buscándola desde ese día.
Claro, ha pasado ya un mes que se perdió y además, claro, ¿cuál es la zona?
San Gervasi.
San Gervasi. Claro, una zona, al final es Barcelona, ¿no? Y hay muchísimas cotorras, ¿no? Y también sí. Identificar una en concreto debe ser complicado, ¿no? O al menos sería complicado si no fuera por esta claro. Característica especial que tiene tu cotorra, Míriam, Titi,
sí, sí.
Que se ve que hace los ladridos de los perros. ¿Cómo es esto?
Sí, a ver, un día estaba ella gritando en casa y bueno, yo me empecé a decirle que me hiciera algo, entonces no quería hacer nada, solo hablaba, era como que estaba hablando ella sola. Entonces yo le dije, hazme el gatito, hazme el perrito. Entonces no sé cómo así empecé yo a hacerle guau, guau, el perrito hace guau, guau, el gatito hace miau, miau. Y hasta que no sé cómo así, ella le digo, dime ahora, ¿cómo hace el perrito? Y empieza a ladrarme. Antes hacía dos veces, ladraba, pero luego ya como que le daba pereza ladrar. Entonces, claro, tenía que darle un premio para que haga eso. Entonces ella sabía que cuando ladraba le tenían que dar un premio, entonces siempre que ladraba habría que darle un premio. Entonces ya ella cogió por costumbre venir, robarse la voluntad de uno y ladrar para que le den su premio, que era una pipa.
Y al final esto puede servir, ¿no?, para encontrarla.
Sí, aparte de eso sí. Dice piquito también, dice piquito.
¿Ah, sí?
Piquito. Sí, piquito.
¿Y alguna cosa más o no?
Bueno, dice te quiero, pero muy poquito.
Claro, a quien quiere, ¿no?
Sí.
¿Y cómo es? ¿Cómo es ella? ¿De qué color es? ¿Qué características físicas tiene?
Es una cotorrita de las cotorras argentinas, de color verde, eso es como todas las que hay en la calle, sino que yo la encontré en un parque donde antes era el Estado Español, y sí. Era pequeña todavía, y parece ser que los perros, como ahí entran perros y todo, pues está abierto. pues parece que el perro le había bocado, y cuando yo la encontré, la encontré toda mojadita de como de babas. Entonces la cotorra había entrado en shock, que no quería comer, no quería hacer nada, no hacía ningún gesto, ningún movimiento. Entonces yo le llevé al veterinario y estuvo 4 días en el hospital internada. Uh-huh. Ellos se encargaban de alimentarla y todo, porque claro, yo no tenía ni idea de cómo alimentar una cotorra tan pequeñita. Y hasta que ya el veterinario me llamó al cuarto día y me dijo: no hay manera de que salga adelante, tienen que llevarse y intentar exigirle que coma, o sea, insistir para que coma. Y dice: y si no come en 12 horas tienen que volver a traerme, o sea, para ellos ponerle sonda otra vez. Y bueno, y no sé cómo así, mi pareja empezó a darle de comer y insistir, empezó a comer el mango y así, una vez que empezó a picar ya, dije, bueno, pues ya se va a recuperar, y así se quedó Titi, le pusimos de Titi.
Y al final, también con una compañera en casa, que ahora mismo sí, lo está pasando muy mal, ¿no? Aparte de ti misma.
Junio, sí. Sí, en este mes de junio, a mediados más o menos, estaba en el parque yo pasando, y cuando encontré una cotorrita que estaba en el suelo, y era un bebé que no tenía todavía plumas, pero el parque la hubiese dejado, pero si en ese parque dice que está prohibido los perros, pero sin embargo entran perros. Entonces, como yo vi que entraban perros, yo dije, pues esta cotorra no va a salir adelante, así que me la cogí y me la traje a casa. Entonces le daba papilla, le llevé al veterinario, estaba bien y todo eso, y bueno, se estaba haciendo amiga de Titi. Y le puse de Rita a ella, y claro, por eso es que le digo que le espera a mi amiga, su amiga Rita en casa.
Le espera
a
su amiga Rita en casa. Rita debe estar muy triste, ¿no? Por no ver a Titi.
Sí, hay momentos, la tengo aquí, está calladita, escuchando.
ella no habla, ¿no?
no habla, no quiere, ella no quiere hacer nada, ¿eh?
No tanto, claro.
No. Es menos juguetona, pero la otra era más juguetona. Le gustaba jugar con los botes de cristal, con todo lo que vea de latas, los boles, los platos, me lo tiraba. Y bueno, pero era muy muy graciosa, muy bonita. Un año y medio que he vivido con ella. Y
bueno, no hay que perder la esperanza. Además, si le preguntáis Titi qué hace el perrito, ella ladrará, y de este modo podréis identificar que se trata de esta cotorra que ha perdido Miriam y que la está buscando incansablemente. Esperemos, Miriam, que puedas recuperar a tu compañera, que Rita pueda recuperar también a su queridísima amiga, y que al final esta historia pues tenga un final feliz. Gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias.
Què pensaríeu si el vostre fill o filla us digués que volen ser, ja des de ben petits, discjòqueis? Doncs per tots aquests s'ha creat una escola al Guinardó, l'escola professional DJ Kids a Plaça Tisner, per formar alumnes a partir de 7 anys. I és que no sempre és fàcil pels infants saber què voldran ser quan siguin grans, però de vegades sí que saben exactament què és el que volen ser de petits. En parlem amb la Rosa Amuedo, responsable de l'escola i del col·lectiu pioner DJ Kids. Rosa, molt bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
Claro, todos estos niños quieren ser DJs y productores de música electrónica, ¿no?
Bueno, en principio no. En principio no es que quieran ser, sino que les gusta.
Uh-huh. ¿Pero tienen aspiraciones de cara a un futuro a dedicarse a esto?
Algunos sí y otros no. Otros es por afición, por utilizar su tiempo libre en otras cosas que diferentes al deporte, o porque han estado con un instrumento mucho tiempo clásico y no les acaba de, porque su música contemporánea, ahora la que les toca, es la música electrónica, y de repente han encontrado esto. Otros les gusta mucho la tecnología porque es mucho de ingeniería, de tocar botones. Depende, ¿sabes? No es...
Uh-huh. Y claro, vemos a niños muy pequeños, ¿no?, a partir de 7 años, pero sí, coinciden también hasta jóvenes, ¿no?, de 25 años,
sí,
de 20 y tantos.
Adultos. Sí, también hacemos DJ en familia desde el confinamiento, como lo teníamos muy cerrado y teníamos que hacer los núcleos, ¿os acordáis? De que, ¿sabes? Núcleos de
sí,
familiares.
Sí, los horarios, bueno, para salir, sí, sí, sí.
Pues empezamos a hacer DJ en familia y esto lo hemos continuado y gusta mucho. O sea, madres con sus hijos, padres con sus hijos, el tiet, o, ¿sabes? O parejas, que también es muy divertido.
¿Y cómo salió la idea de hacer esta escuela para disc jockeys?
Sí, bueno, esto viene de hace 13 años ya. En el 2010, en el instituto de mis hijas, me pidieron que hiciera un extraescolar de sonido. Entonces me empecé, o sea, de sonido directo, ¿no? Para montar la cantata de Nadal, todo esto con los grupos que había, pues sonorizar, ¿no? Poner la microfonía y todo esto. Y bueno, nada, mis primeros alumnos ya les gustaba, ya uno ya tenía una pequeña controladora y le gustaba el mundo del DJ, y yo, como había sido DJ en principio, antes de estudiar sonido, dije, anda, pues fíjate, y estáis trabajando con esto, pues esto es muy simple, ¿no? Hay cosas mucho mejores, vamos a ver qué hay. Entonces, de ahí, ¿sabes? Acabamos transformándolo en eso, en sonido, DJ y producción musical, que es como la continuación.
Uh-huh. Y en la clase, ¿qué es lo que aprenden? Porque no solo se aprende a pinchar, ¿no?, en DJs, sino también muchas otras cosas. ¿Qué, un niño que vaya ahí, ¿qué es lo que va a aprender?
Bueno, lo primero es música. Amar la música, entender la música, comprender las estructuras musicales. Hacemos mucha música, incluso de forma clásica, ¿no? El tono, timbre, compases, estilos musicales, historia de la música, sobre todo la contemporánea, ¿no? La electrónica. Y luego tenemos materias, pues, informática, claro, muchísimo, como en todo. Entonces, como son muy pequeñitos, pues bueno, tenemos que hacer bastante de informática, un poquito de sonido, un poquito de ingeniería, pero en los más pequeños es un poco, mira, esto sale de aquí, entra aquí, ¿sabes? Un poquito de sonido, y luego ya mezcla, en fin, todo lo demás.
Porque algo que os hace especiales es esta música electrónica, ¿no?, que tanto gusta a los más pequeños, pero sí que es verdad que unos años atrás no se solía ver a muchas niñas, ¿no?, interesadas por la música, sí, electrónica, y de unos años ya para aquí sí que han sido más las niñas que se han ido interesando, y sí, poco a poco se ha equilibrado esta balanza, ¿no?
Sí. Me ha costado muchísimo. Los primeros 10 años prácticamente eran 12, entraba una niña. Cada 10, 12 entraba una, como mucho. Y llevamos un tiempo que sí, pero porque no había referentes.
Claro.
Entonces ahora con las cuotas se está notando muchísimo. Como todas las instituciones, todos los festivales, todos los conciertos están obligados a tener esa cuota, encima del escenario se están viendo más mujeres. Entonces las niñas tienen más referencia. O sea, las niñas no tenían referencia de su mamá DJ o la amiga de su mamá que era DJ. O no, habían hombres, pero no tenían referencias femeninas. Y ahora cada vez hay más referencias femeninas. Lo de la cuota creo que está funcionando.
Uh-huh. Igual que pasaba también con el pensamiento de lo que era antes, por ejemplo, un DJ, un disc jockey, antes se relacionaba muchísimo con el mundo de la noche, ¿no? Y con,
exacto,
los malos hábitos.
Club.
Exacto.
Sí,
y sí, en cambio ahora también ha ido evolucionando esto, y que un niño quiera ser DJ ya no es tan preocupante para los padres, ¿no?
No, claro, porque hay muchísimas ramificaciones.
Claro.
O sea, no tiene que ser un DJ de club. Hay festivales, hay concursos, hay, luego es como una iniciación perfecta para la composición de música electrónica con ordenador. Hay muchísimas ramificaciones. Hay muchos chavales que vienen, hacen el curso y de repente, pum, despiertan y acaban haciendo telecomunicaciones, ingeniería electrónica, ingeniería informática.
Claro,
hay
sí,
muchísimas,
sí. Hay muchísimos, muchísimas opciones, como tú, sí, comentas. Y además, antes, no sé si es la percepción que tenemos desde fuera quizás, pero no se consideraba a un DJ un músico como tal, ¿no?
Antes, ahora ya ha sido desde el año pasado,
claro,
tenemos todos los derechos laborales y todo.
Exacto, esto ha pasado, sí, recientemente además.
Sí, el año pasado, en marzo o así, sí. Sí, sí, sí. Antes, digamos que el DJ tenía un contrato como ayudante de camarero o auxiliar o algo así. No tenía no tenía los digamos los
no estaba relacionado. Exacto.
Sí, no estaba considerado. Ahora sí, ahora está considerado como un artista.
Claro, claro. Y todos estos niños que vienen a esta escuela, después, ¿qué pueden hacer? ¿Les sale trabajo, por ejemplo? ¿Les salen colaboraciones en festivales, en, claro, en conciertos? Sí. ¿Qué opciones tienen cuando salen de ahí?
Pues sí, es una orientación muy buena, como te decía antes, laboral y también un poco académica. Quiero decir que muchos niños no saben qué van a hacer. Entonces, por ejemplo, desde el año pasado ya hay la posibilidad de hacer el bachillerato técnico-artístico, en el que hay DJ, producción, iluminación y, digamos que, espectáculos en general. O sea, que ya desde el año pasado, creo que este es el primer año, ya pueden hacer el bachillerato de con este tema. Hace ya unos años que ya salió los grados medios y superiores de técnicos de sonido, imagen y DJ. Entonces, hay muchísimas opciones laborales para salir, ya sea como técnicos de sonido, como DJs, como en emisoras de radio, en televisión. Hay muchísimas opciones.
Por lo tanto, no es un proyecto que solo se desarrolle dentro de la vuestra escuela, sino que también fuera, ¿no? Con talleres, festivales, centros cívicos, en la calle mismo. Sí, hay muchísimas opciones también, ¿no? Para toda esta gente y estos amantes de la música.
Sí.
Antes, no sé, pero quizás es cosa mía, pero antes había muchísima más gente, ¿no?, que consideraba la música como extraescolar, y ahora, en cambio, de una época hacia aquí, quizás son menos los niños, ¿no?, que se apuntan a clases extraescolares de música. En este caso, se fomenta en este sentido también esta actividad como una más, como cualquier otra, ¿no?
¿Hablas de la mía?
Sí, exacto.
Yo llevo muchos años intentando que sea una actividad más extraescolar, claro, como cualquier otra. Pero tienes razón que están, de alguna manera, saturados por las cosas mínimas que tienen que hacer, quiero decir, el cole, el deporte, los idiomas. Entonces, como que no tienen tiempo para más.
Claro, no sea suficiente espacio, ¿no?, quizás.
No tienen suficiente espacio, sí, es cierto. Y además se ha recortado bastante en todos los temas artísticos, quiero decir, que se ha recortado en el plástico también. Ahora tienen menos dibujo, tienen menos música, en general, en la escuela, sí.
De aquí también que queráis, que queréis quizás, ¿no?, fomentar esta escuela y pues darle voz de este modo, ¿no?, tanto para niños a partir de 7 años como también gente adulta, ¿no?, que también tiene los beneficios, ¿no?, estos beneficios y que se complementen.
Mucha gente adulta que siempre, a mí siempre me había gustado, mujeres muchísimas, claro, yo veo a mi marido tal con sus amigos ahí dándole y a mí siempre me ha gustado y como que no te dejaban entrar en... Y sí, cada vez más, también adultos que siempre les había gustado o adultos que habían, digamos, que tenían la técnica antigua y quieren aprenderla, pues ha evolucionado muchísimo la tecnología, entonces que quieren eso, que quieren aprender lo que hay ahora y cómo funciona. Sí.
Así es, y complementarse también mayores con pequeños, ¿no? Pues sí. Rosa Amuedo, responsable de esta escuela profesional DJ Kids del Guinardó y también del colectivo Pione DJ Kids, muchísimas gracias por hablar con nosotros y de contarnos nada, este trabajo que hacéis. Gracias.
Gracias.
I si ara parlàvem d'aquesta escola del Guinardó, la de DJ Kids professional que porta la Rosa Amuedo, doncs volem parlar també amb una de les alumnes, i una d'elles és la Nora. Té 9 anys i la tenim amb nosaltres al telèfon perquè ens expliqui la seva experiència. Ella diu que li agrada molt la música i que doncs li agradaria ser DJ professional. Nora, molt bon dia.
Hola.
Com estàs? Tens 9 anys i a tu, des de ben petita, t'ha agradat això de ser DJ, okay, oi?
Sí.
En quin moment els hi vas dir, per exemple, als teus pares que volies provar això, que t'agradaria... Per exemple, després de sortir a l'escola, doncs venir aquí a fer això de DJ.
Pues jo li vaig dir als meus pares que, bueno, estàvem a un riu i vaig escoltar una música que em va agradar molt i em va sorgir la idea.
Uh-huh. I llavors ells què et van dir? Estaven contents? Et van ràpidament apuntar a aquesta escola? Els hi va semblar bé la idea?
Sí, els hi va agradar molt que faci alguna cosa a la música.
Clar, perquè és molt important, no?, treballar també la música, a part de totes les altres assignatures a l'escola.
Sí.
I quina música és la que més t'agrada?
Bueno, pues m'agrada el reggaeton, bueno, l'electrònica, bueno, això.
Perquè per ser disc jockey t'ha d'agradar una música particular, no?, com per exemple aquesta música electrònica, així més animadeta, és la que més t'agrada, no?
Sí.
I fa molts anys que portes ja, doncs, preparant-te per fer això. Des de quan estàs en aquesta escola?
Pues estic des de l'any passat.
O sigui, portes només molt poquet temps, un anyet, no?
Sí.
Ara quin curs fas?
Faig quart.
Quart de primària?
Sí.
Clar. I portes des de tercera primària, des dels 8 anyets, fent sí. aquest curs de DJ... També comparteixes classe, si no m'equivoco, amb molts altres nens i nenes, i també joves, no? Quins són els teus companys? Quants anys tenen, més o menys?
Bueno, solament tinc un company.
I sou de la mateixa edat?
No.
És més gran?
Sí.
És més gran. I també us porteu molt bé, no? Suposo que doncs, us ajudeu, i en aquest aspecte doncs, compartiu aquesta afició per la música, no?
Sí.
I després, quan sortiu, per exemple, de l'escola, què és el que més t'agrada? Per exemple, amb l'escola us han portat també a concerts, a festivals, podeu fer altres activitats a part?
Sí, podem fer moltes tantes coses.
I això també deu ser una de les coses que més t'agrada, noi?
Sí.
T'agrada molt, molt la música i voldries dedicar-te també en un futur, quan siguis més gran, a això?
Sí, m'agrada molt i, bueno, doncs vull seguir molt.
Clar.
No sé, m'agrada molt la música i els animals.
Els animals també. Doncs, Nora, ha estat un plaer parlar amb tu, que ens expliquis la teva experiència en aquesta escola de DJs i que te continuï agradant molt la música. Quan tu vas a l'escola, per exemple, als teus amics i amigues els agrada també la música, tant com a tu?
No.
No tant, oi?
No.
I què els hi dius, tu?
Pues que s'haurien d'apuntar. És molt guai.
Cada cop hi ha menys nens i nenes, potser, que vulguin estudiar música?
Sí, hi ha menys cada cop.
Hi ha menys. I tu els animes a fer-ho?
Sí.
Doncs, Nora, moltíssimes gràcies. Que continuïs gaudint de la música. Ara ja ets un artista, però a veure si quan siguis gran continuaràs sent un artista i gaudint al màxim d'aquesta professió i de la de DJ. Que qui sap si d'aquí uns anyets anem a veure fent de DJ en algun concert o el que a tu t'agradi. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies.
I en uns minuts descobrim per què el risc de morir en un hospital per causes respiratòries és superior a l'estiu que a l'hivern.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Educado entre dos mundos. El espiritual.
No deseo criar a un niño para convertirlo en monje.
Y el templario.
El ejército de Dios.
Solo uno decidirá su destino.
Dios tiene un propósito para ti, Arn.
Arn, el caballero templario.
No lo olvides.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Solo hoy, sábado, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. ¡Todas! Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy, sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Més risc de morir en un hospital per causes respiratòries a l'estiu que a l'hivern. Això és el que diu un estudi d'IESA Global. I atenció, perquè un estudi ha revelat que el risc de morir en un hospital per causes respiratòries és superior a l'estiu que a l'hivern, i és que l'escalfament global provocat pel canvi climàtic podria augmentar aquesta mortalitat entre els pacients ingressats per malalties respiratòries durant aquests mesos d'estiu. Aquesta és la conclusió principal d'un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona, en el qual els investigadors han analitzat l'associació entre la temperatura ambient i la mortalitat hospitalària per patologies respiratòries tant a Madrid com a Barcelona entre els anys 2006 i el 2019. En parlem perquè ens ho expliqui amb el primer autor de l'estudi, l'Hicham Achebak. Hicham, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, aquesta recerca podem dir que posa sobre la taula aquesta necessitat dels centres sanitaris d'impulsar mesures per adaptar-se al canvi climàtic, no?
Sí, bueno, en aquest estudi, bàsicament, el que hem analitzat dades sobre ingressos hospitalaris a les províncies de Barcelona i Madrid, i en els dos llocs vam trobar que hi havia una major incidència de mortalitat hospitalària per afeccions respiratòries durant els mesos d'estiu. Llavors, la pregunta que ens vam plantejar va ser si aquest fenomen era degut a l'exposició a les altes temperatures. Uh-huh. Analitzant la relació diària entre temperatura i hospitalitzacions respiratòries no programades, és a dir, d'urgències, vam veure que els ingressos associats a les altes temperatures tenien una major probabilitat d'acabar de funció. I aquest fet explicava bona part de la major mortalitat intrahospitalària per patologies respiratòries durant els mesos d'estiu. Aquesta informació pot ser molt útil per als centres hospitalaris per veure si realment podem fer alguna cosa per minimitzar la mortalitat entre els ingressos hospitalaris que estan associats a les altes temperatures.
Clar, diversos treballs escrivien, no?, i descrivien, millor dit, l'exposició diària a la calor i al fred que s'associava a un risc més gran d'ingrés hospitalari, però fins ara cap estudi s'havia centrat en les hospitalitzacions en si, no?, amb el resultat de mort, i per tant, amb aquests casos més greus de mortalitat. Vosaltres, en el càlcul que heu fet, què és el que heu tingut més en compte?
Sí, bueno, fins ara sabíem que tant les baixes temperatures com les altes temperatures tenien un impacte sobre els ingressos hospitalaris, però no sabíem si realment si després de l'ingrés aquestes persones tenen una major o menor probabilitat de morir. Llavors, hem analitzat això en aquest estudi i vam veure que els ingressos associats a les baixes temperatures no tenien una major probabilitat d'acabar en una defunció, però sí els ingressos que estan atribuïts a les altes temperatures.
Mm-hmm. I a quins mesos es veia això encara més incrementat? A quins mesos de l'estiu?
Sí, a partir de l'increment comença a partir del mes de juny. O sigui, a partir del mes de juny comencem a veure que s'incrementa aquesta mortalitat intrahospitalària, i va augmentant, el pic és a l'agost, sí, i després, bueno, al setembre torna a baixar, però encara es situa a nivells bastant importants, i és a partir de l'octubre és quan torna als nivells normals. No?
Mm-hmm. I clar, el que provoca, no?, un d'aquests virus o infeccions respiratòries, malalties respiratòries més comunes que es veuen provocades per això, doncs podem dir que són, per exemple, la bronquitis aguda, no?, la bronquiolitis, la pneumonia i també aquesta insuficiència respiratòria. Sobretot afectava encara més d'aquesta manera, oi?
Sí, aquestes són les causes respiratòries específiques que han mostrat una major associació amb les altes temperatures.
Uh-huh. I quins eren els pacients que més ho patien? Homes, dones, gent més gran?
Sí, bueno, les persones més vulnerables són, evidentment, són les de major edat, no? I pel que fa al sexe, hem vist que les dones són molt més vulnerables. O sigui, la probabilitat de morir era molt més elevada entre les dones que els homes. Aquests resultats no ens sorprèn gaire perquè en estudis previs sobre la relació entre altes temperatures i mortalitat, doncs ja van mostrar, no, que les dones són molt més vulnerables que els homes als efectes de la calor, independentment de l'edat.
Mm-hmm. I clar, pot ser, per exemple, que això tingui a veure, no, aquest risc de morir per causes respiratòries en els mesos de calor, tingui a veure en què els hospitals, els serveis sanitaris estiguin cada cop més preparats per fer front, per exemple, als pics hivernals i a les malalties respiratòries de l'hivern, i en canvi, doncs, a l'estiu no prestin tanta atenció? Té a veure o no?
Aquest fet no s'ha analitzat en l'estudi, no tinc una resposta per a aquesta pregunta, però sí que és una hipòtesi, no? O sigui, nosaltres hem detectat aquest patró en les dades, una major taxa de mortalitat intrahospitalera a l'estiu que a l'hivern, i clar, una de les hipòtesis que podria explicar això és que estem menys preparats per tractar la morbiditat associada a les altes temperatures. Però ja et dic que és només una hipòtesi que, bueno, que s'haurà d'estudiar. No?
Clar, perquè al final molts de nosaltres ens fixem sobretot, no, que amb l'hivern, doncs, venen els constipats, venen els refredats així més grans, però clar, potser deixem una banda el que passa també a l'estiu, no? I pot ser que influeixi d'alguna manera. Però al final, doncs, aquestes dades el que fan és obrir aquesta porta, no?, a revisar, que és el que fan els hospitals, a revisar les accions que es fan també enfront del canvi climàtic, i suposo que serà també l'objectiu principal, doncs, d'aquesta recerca, no?, que heu fet d'aquest estudi.
Sí. Bueno, voldria recordar que els ingressos hospitalaris són molt més elevats a l'hivern que a l'estiu. De fet, l'estiu és l'època de menys ingressos hospitalaris, no només per causes respiratòries, sinó per moltes altres causes, no? Però, per a les causes respiratòries, el que hem vist és que la mortalitat intrahospitalària mostra el patró invers als ingressos, no? Mm-hmm. I també hem vist que les baixes temperatures no estan associades amb una major probabilitat de morir després de l'ingrés a l'hospital. Llavors, és per això que una de les hipòtesis, no, que plantegem és que potser no estem, els centres hospitalaris no estan encara preparats, doncs, encara no sabem com tractar, no, la morbiditat associada a les altes temperatures.
Yeah.
Això és una hipòtesi, però una altra hipòtesi és que pot ser l'efecte del calor, o sigui, és tan greu, no, que poc es pot fer, no, després de l'ingrés, i és per això que els ingressos associats a la calor majoritàriament acaben en defunció. No? Llavors, mm-hmm, realment no sabem quina és la causa, no? I, per tant, si no sabem quina és la causa, no sabem quines són les mesures que hem de prendre per poder minimitzar, no, aquesta major incidència de mortalitat intrahospitalària respiratòria durant els mesos d'estiu.
Clar, clar, clar. Doncs, Hicham Atxebak, moltíssimes gràcies. Primer autor d'aquest estudi sobre el risc de morir en els hospitals per causes respiratòries i que és superior, doncs, a l'estiu que no pas a l'hivern. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i a seguir observant, a veure si això millora o si es troba el motiu, no, finalment, d'aquesta conseqüència. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Des de fa uns dies, els que som més maniàtics o sensibles amb els insectes ho estem passant potser una mica pitjor. No n'hi ha prou en que els mosquits s'estiguin allargant fins a aquesta època de l'any per aquesta calor sostinguda que fins fa 4 dies no acabava de marxar, sinó que també, a més, hem de lidiar amb la plaga de xinxes que cada cop més ens estan invaint. Aquesta paraula segur que l'heu sentit molt en els últims dies I avui volem parlar sobre el tema amb el Jacinto Díez, que és responsable de comunicació i portaveu d'una empresa de sanitat ambiental, Rentokil Initial. Jacinto, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado.
Claro, una plaga de chinches cada vez más extendida por España, ¿no? Proveniente de Francia, y en este caso, pues que ya tenemos también por aquí, ¿no?
Bueno, vamos a ver, las chinches llevan con nosotros ya bastante tiempo. No es que estemos ahora recibiendo las que vienen de Francia y no tuviéramos chinches en España. Prácticamente desde principios de los 2000 empezó a haber una presencia generalizada de chinches en toda Europa. Hasta esa fecha estaban bastante controladas, fundamentalmente por el uso de un tipo de productos insecticidas que eran muy buenos para las chinches, para matarlas, pero no eran tan buenos para la salud de las personas. Ese tipo de productos, esos los organoclorados, se prohibieron y entonces se perdió una defensa importante contra este tipo de insectos. Y luego también coincidió el tema de la globalización con el incremento brutal del tráfico de mercancías y personas y que hace que este tipo de plaga pues se extienda con muchísima facilidad. En nuestro sector la conocemos como la plaga viajera, ¿no? Porque muchas veces viene con nosotros con nuestras maletas. Entonces, bueno, lo que está ocurriendo este año es que los volúmenes de turismo se han vuelto a incrementar, hemos vuelto a niveles anteriores a los que teníamos a la pandemia, y entonces, bueno, pues las chinches se están otra vez con un repunte bastante importante. Quizá lo de Francia ha sido pues como muy muy impactante y no digo exagerado, pero sí muy impactante, sobre todo porque se empezó a detectar la presencia en medios de transporte y en locales públicos, y eso pues hace que su capacidad de expansión sea muchísimo mayor.
Exacto. Claro, entonces, antes comentabas esto de el hecho, ¿no?, de que se hayan prohibido ciertos productos. ¿La solución serían estos productos o podríamos tener también otras opciones por tal de eliminar estos insectos?
Sí, hay alternativas, y desde luego desde que empezamos a detectar pues la actividad de chinches, se han ido desarrollando distintas técnicas que nos permiten combatirlas con bastantes garantías de éxito. El tema es que es un tipo de tratamiento que tiene que ser muy muy minucioso, y cuando se hace utilizando productos insecticidas, nosotros los llamamos biocidas, necesita de varias aplicaciones para poder eliminar la plaga en su totalidad en la habitación de un hotel o en una vivienda, porque este tipo de productos tienen un efecto residual muy pequeño, muy bajo, duran muy poco tiempo, afectan a los ejemplares adultos, pero no afectan a los huevos, con lo cual necesitas hacer, lo más aconsejable son tres tratamientos separados aproximadamente unos 10 días uno del otro, para garantizar que esa zona la podemos dejar libre de chinches, si utilizamos ese tipo de servicios. Luego también se están utilizando muchas técnicas con calor. El calor es someter a las chinches a una temperatura extrema que esté rondando los 60 grados, y en ese tipo de tratamiento sí podemos eliminar las chinches en todas sus fases, desde huevo hasta adulto, con lo cual, una vez terminado un tratamiento con calor, podemos pues garantizar que esa instalación va a estar libre de plagas. Y independientemente de que luego sea conveniente realizar una inspección o incluso aplicar algún tipo de producto químico en algunas zonas muy escondidas, pues por si acaso se ha podido quedar algún pequeño foco escondido que no ha sido afectado por el calor, y entonces se espera que el huevo eclosione y pueda entrar en contacto con el producto biocida.
Entonces podemos decir que lo más recomendable en este caso, si alguien se encuentra que tiene chinches en la habitación o en su casa, por ejemplo, sería llamar a un experto, ¿no?
Esa es la recomendación, y por favor no quiero que lo entendáis ni vosotros ni los oyentes como publicidad de las compañías del sector, ni muchísimo menos. Los remedios caseros para las chinches realmente no funcionan. Es un animal que es tremendamente prolífico. Una sola hembra de chinche fecundada en cuatro meses puede generar más de 700 ejemplares, es decir, crea una infestación terrorífica, tremenda, y entonces si no se ataja rápidamente, el problema va a estar ahí subyacente y entonces va a ser realmente difícil de combatirla con medios con remedios caseros. Lo que nosotros sí recomendamos, o lo que marcamos, pues son una serie de pautas sencillas de inspección en las viviendas o las habitaciones de los hoteles para poderla detectar cuanto antes mejor, sin que se llega a producir pues esas infestaciones que hace que te levantes con 20 o 30 picaduras de chinche. Entonces, las chinches son, si sabes dónde buscar, son relativamente fáciles de identificar, y entonces la recomendación que hacemos, que es ante la primera señal de presencia de chinches en una casa o en una habitación, pues que inmediatamente se contacte con una empresa profesional.
Porque, ¿cómo podemos identificarlas? ¿En qué momento podemos saber que esos son chinches? Y normalmente, ¿en qué lugares se ponen?
Vale, fundamentalmente, teniendo en cuenta que las chinches se alimentan de nuestra sangre cuando dormimos, el sitio más crítico siempre va a ser la cama, la cama y todo lo que está alrededor de la cama. Entonces hay que revisar bien el colchón, hay que revisar bien las costuras del colchón, en busca de distintos indicios. El primero son los ejemplares adultos. O sea, si ves un ejemplar adulto, está clarísimo y se ven, miden aproximadamente 5 milímetros y se ven perfectamente. Luego también puedes buscar pequeñas manchitas rojas, marrones, que se producen por efecto de los excrementos y de las propias picaduras que producen los chinches. Entonces, si encuentras en la sábana o en el colchón por muchos puntitos rojos, marrones, es el signo de que tienes un problema de chinches. También las chinches en su ciclo biológico mudan de piel y entonces generan pues unas pequeñas escamitas que también son perfectamente identificables, porque son pues es una escama pequeña, rara, que dices, ¿esto qué es? Esto no me suena a una mota de polvo o a otra cosa, ¿no? Y luego también los huevos, aunque son muy chiquititos, miden aproximadamente un milímetro, son redondos de color blanquecino y suelen estar agrupados, con lo cual se ven con cierta facilidad. Entonces, la recomendación que hacemos, para sobre todo a nivel residencial, a nivel doméstico, es que todos los días cuando hagamos la cama revisemos en busca de este tipo de incidencia. También es importante saber que las chinches son de hábitos nocturnos, entonces siempre van a estar escondidas durante el día, y si durante el día vemos algún ejemplar adulto, significa que hay un problema ya un poco serio, porque están saliendo de sus refugios habituales en busca de nuevos refugios. Entonces, eso es señal de alarma cuando las vemos durante el día pues en una pared o en las cortinas, decir, caramba, tengo ya un problema.
Y claro, aparte de chinches, podemos hablar también de otras plagas, ¿no? Porque no son las únicas que tenemos aquí, pero claro, cucarachas, otros insectos, muchísimos mosquitos también a esta época del año. Hasta hace 4 días seguía haciendo calor y los teníamos ahí, nos seguían picando.
Sí.
Con todo esto, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cuáles son las más comunes también?
A ver, nosotros tenemos nuestro ranking particular de plagas, ¿no? Dejando aparte roedores, ¿no? Que los roedores es un poco distinto su forma de funcionar, pero básicamente cucarachas, chinches y termitas son las principales plagas que tenemos en el país. Y luego están los mosquitos, ¿no? Que también digamos que es otra categoría aparte. Para lo que son plagas domésticas, como pueden ser las cucarachas o los roedores, lo fundamental es limpieza. La limpieza es el primer aliado para un buen control de plagas. Tomar una serie de pautas de medidas higiénicas en el hogar son importantes. Tener la basura siempre cerrada, no dejar resto de comida de la cena sin recoger durante toda la noche, no tener muchos rincones en la casa, tener aseguradas pues que todos los conductos, las bajantes están perfectamente selladas, no hay azulejos rotos por los que se nos puedan colar, que no haya comunicaciones con los falsos techos y que a través de las bajantes pues podamos tener anidaciones de ratas en el falso techo. Es decir, medidas un poco de profilaxis muy relacionadas con la higiene y con la limpieza del hogar. También es una cosa importante de señalar, volviendo al tema de las chinches, es que las chinches tampoco entienden de hoteles de 5 estrellas o de pensiones modestas o de grandes casas residenciales a casas de un barrio humilde, ¿no? Las chinches llegan, pueden estar presentes en cualquier sitio. Lo que ocurre es que cuanto más limpio lo tengamos, más ordenado lo tengamos todo, más fácil va a poder ser detectarlas y más fácil va a poder ser tomar medidas para poder combatirlas.
Claro. Y en el caso de las chinches, como por ejemplo también en otros como mosquitos o cualquier otro insecto, ¿las picaduras, por ejemplo, son peligrosas o hasta cierto punto son a iguales ver, que las de un mosquito?
No, un mosquito es mucho más peligroso porque los mosquitos transmiten enfermedades y transmiten enfermedades muy muy serias. No hay que olvidar que el mosquito es el animal más mortífero del mundo, genera aproximadamente unas 700.000 muertes al año en todo el mundo las picaduras de mosquitos. Entonces los mosquitos transmiten enfermedades, son muy peligrosos y hay que tener un control muy exhaustivo sobre ellos. Las chinches, por fortuna, no transmiten enfermedades patógenas, pero lo que sí provocan son episodios de estrés, de angustia, de ansiedad, de insomnio en las personas que sufren sus picaduras, con lo cual sí tiene un impacto directo en la salud mental de las personas que se ven afectadas por picaduras de chinches. Luego, la reacción alérgica a la picadura ya ahí va a depender mucho de cada persona. Hay personas que apenas va a notar nada o incluso se va a manifestar la picadura a las 24 o 48 horas de haberse producidas, y personas que les produce grandes reacciones alérgicas, ¿no? Que son reacciones alérgicas sin más, que no tienen mayor complicación sanitaria, ¿no? Uh-huh. o de salud. También es cierto que las picaduras de chinche normalmente se suelen agrupar bastante. Por norma general suelen estar más en el tronco superior de las personas, porque es la zona más próxima al cabecero, pues cuello, brazos, tórax, son los sitios donde más picaduras de chinches vamos a recibir. Y si la infestación es mediana, pues nos podemos despertar con 20, 25 o 30 picaduras fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que te comentaba, ¿no? Produce una situación de estrés en las personas. Claro. Bastante bastante desagradable y que puede tener impacto en su salud mental.
Uh-huh. Pues Jacinto Díez, responsable de comunicación y portavoz de Rentokil Initial, estaremos pendientes de no tener estas picaduras, de revisar todos estos lugares como las camas, por ejemplo, como comentabas, y seguiremos estos pasos. Ojalá no nos encontremos con chinches cerca nuestro y poco a poco podamos eliminarlos de nuestro día a día, porque últimamente no paramos de oír esta palabra, chinches, y es un horror.
Sí.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Muy
un abrazo
días.
Para todos vuestros oyentes.
Igualmente. Per què ens maregem? Sabeu, per exemple, com es provoca el mareig quan anem en cotxe o ens pugem, per exemple, a una atracció i ens maregem? Doncs investigadors de l'Institut de Neurociència de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Washington han identificat les neurones que podrien provocar aquest mareig. Sobre el tema en parlem amb l'investigador de la UAB, l'Albert Quintana. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, quines són aquestes neurones que provoquen el mareig?
Doncs, bueno, per posar una mica en context, dic que quan ens maregem normalment és perquè hi ha un conflicte entre la informació que arriba per la vista, el que estem veient, i la informació que ens arriba del moviment, que arriba sobretot a través de l'oïda interna. Llavors, aquestes senyals de l'oïda interna arriben a un nucli del cervell que es diu el nucli vestibular, i nosaltres hem estat treballant en aquestes neurones, no?, d'aquest nucli vestibular que processa tota la informació del moviment.
Mhm. I les neurones, llavors, venen provocades per això, i aquestes neurones són les que es connecten, imagino, no?, amb aquesta sensació, oi?
Exacte. Normalment, com deia, és aquest conflicte, no? I normalment quan ens maregem, sobretot passa doncs, quan vas en cotxe, no?, o quan vas en un vehicle, però sobretot ho pots forçar una mica més si et poses a llegir alguna cosa, no?, i els teus ulls estan dient que tu estàs quiet perquè estàs mirant una cosa que no es mou, però la teva oïda interna rep aquesta informació de que en veritat t'estàs movent, no? I quan hi ha aquest conflicte és quan es genera. Nosaltres al laboratori el que hem vist és que dintre d'aquestes neurones que processen tota la informació del moviment, hi ha un grup d'elles que són activadores d'aquest sistema, són excitadores, i que si fem un model en el que els atolients els maregem, els posem com en un carrusel de la fira, no?, una mica ràpid, i mirem si es maregen, doncs si juguem amb l'activitat d'aquestes neurones, per exemple, les silenciem, veiem que els ratolins són resistents al mareig.
D'acord. I clar, també heu estat estudiant determinats fàrmacs, no?, per tal d'abordar aquest mareig. Hi ha dos tipus de fàrmacs i diferències també entre ells, no?, si no m'equivoco.
Sí, exacte. O sigui, el que hem vist dintre d'aquesta població d'aquestes neurones, no?, que deia que són activadores, hem vist que hi ha un grupet d'elles que les van poder identificar perquè produeixen una proteïna en particular, no?, que es diu colecistoquinina o CCK, no ho podem fer més fàcil. I llavors, clar, el que vam veure és que sí, aquestes, que eren molt importants perquè quan modifiques la seva activitat normal, indueixes el mareig en els ratolins, doncs van pensar que si produïen aquest factor segurament senyalitzarien per aquesta via, no? O sigui, la seva activitat la farien a través d'aquest factor, aquest CCK que alliberen. Com que l'activitat d'aquests factors sempre ve donada pels receptors en els quals interactuen i amb fàrmacs que bloquegen aquests receptors, doncs vam decidir provar aquest tractament, no?, de donar un fàrmac que bloqueja l'activitat a través d'aquest receptor i vam veure doncs que bloquejava els efectes del mareig. La diferència que té amb altres fàrmacs que hi ha en el mercat, doncs pues, suposo que tots ho hem patit més o menys, no?, que quan et mareges o quan veus que et vas a marejar, pues, pots prendre diferents fàrmacs, entre ells alguns són els antihistamínics, però que tenen un problema que actuen bastant bé, bueno, depèn de la persona, poden ser més o menys útils, però com que actuen bloquejant la histamina i la histamina al cervell és un sistema d'alerta generalitat o d'activació generalitat del cervell, provoquen somnolència. Llavors, clar, si has de fer alguna cosa que requereix atenció o és allò de has de conduir o fer servir maquinària pesada, no?, que és el que posen sempre en tots els anuncis, doncs no són recomanats aquests tractaments.
Clar.
Llavors, com que la via que nosaltres proposem a través d'aquest receptor és independent d'aquests sistemes d'activació general del cervell, doncs no provoca somnolència, amb la qual cosa podria ser un tractament útil doncs en totes aquelles activitats on necessites estar atent. O sigui, no et vols marejar, però necessites estar concentrat i estar amb totes les teves capacitats mentals i físiques.
I fins ara no hi havia cap fàrmac que no provoqués somnolència?
La majoria dels que es fan servir tots tenen menor o diguem-ne, més o menys sempre tots acaben actuant, yeah, acaben provocant somnolència. A banda de que hi ha altres fàrmacs, no?, de que poden haver però poden tenir pues, altres efectes, no?, altres efectes secundaris, sobretot si es prenen d'una manera molt, molt repetida. Però el diguem-ne que la contraindicació principal és aquesta, no?, l'efecte de provocar somnolència.
Uh-huh. I clar, el que provoca el mareig, no?, el per què que ens maregem, abans no s'havia sabut, no s'havia estudiat, no... Era una incògnita o clar, perquè normalment doncs tots tenim molt normalitzat no marejar-nos i al final no és una cosa nova que ens agafi de sorpresa, però en canvi doncs aquest estudi s'ha fet ara, abans no se sabia tant com ara.
A veure, teoria sempre n'hi havia, i nosaltres de fet doncs pensem que els nostres resultats doncs el que ajuden és a una mica explicar o a donar bases per aquestes teories, no? La pregunta general és que sempre ens han fet des de fa molts anys, no? Sempre ens han fet per què ens maregem, o sigui, quin sentit té marejar-se, no? Perquè normalment, pues, durant l'evolució sempre intentes fer coses, no?, que es mantinguin si tenen un avantatge. Llavors dèiem, quin és l'avantatge? I evidentment, durant l'evolució, doncs allò dels nostres antepassats, pues, no pensaven mai que anirien en un cotxe o en un vaixell o en un elefant, que és una cosa que, per el que he llegit, mareja moltíssim. O sigui, també, ja t'ho dic, sí. Llavors, quin és el sentit? Llavors, hi ha una de les teories que hi ha, i poder ser de les més acceptades, és que el fet de marejar-se, i que és comú, no és només humans, vull dir, els animals es maregen, molts d'ells, els peixos es maregen quan els transportes, vull dir que és una cosa tan conservada que sempre penses a quin sentit té, no?, a nivell evolutiu. I el que s'ha pensat, o el que es proposa, és que és un sistema de defensa que té el nostre cos i que en aquelles situacions on es doni aquest conflicte que deia abans. A la natura, normalment, que els teus ulls no coincideixin amb el teu equilibri, la teva postura, el teu moviment està detectant, doncs a vegades pot passar, per exemple, quan has pres alguna cosa que és tòxica i que et provoca al·lucinacions o que et provoca visió doble o que et provoca que perdis l'equilibri. Llavors, es creu que és un sistema doncs, de defensa de dir, bueno, doncs tinc una toxina dins i he de fer totes aquelles mesures que vagin a assegurar la meva supervivència. Llavors, quines són? Doncs doncs, el típic que notes en el mareig, no? De, no vull menjar més, no em vull moure, estic baixant el meu metabolisme i vull tenir nàusees i si puc, no? No tots els animals poden, però vomitar i treure, diguem-ne, aquesta substància del cos, no? I no només això, sinó que a més aprens a associar el mareig amb allò que has menjat, i que això passa molt, no? Si et mareges i acabes de tastar una cosa, et costarà molt tornar a provar aquella substància, no?, aquell menjar, perquè el tindrà associat. I es creu que tot això és un sistema de defensa. Ara, en el cas del mareig és al revés, vull dir, a la natura, doncs, tenir un sistema que et maregis molt ràpid és molt bo, en teoria, perquè et podries eliminar fàcilment aquesta toxina. En el cas d'anar en vaixell o anar en cotxe, doncs és al revés, és bastant perjudicial. Llavors, ara tenim aquest problema, tenim un sistema, i la gent que es mareja molt estarien molt preparades davant de toxines, però malauradament doncs no estem tan exposats a toxines, però sí que estem molt exposats a viatjar. Llavors, cal veure. Nosaltres pensem que els nostres resultats doncs donen una idea de per què poder hi ha gent que es pot marejar més fàcilment o no, i pensem que és perquè tenen doncs una activació més gran d'aquestes neurones, o són més resistents, en el cas de la gent que no es mareja, aquestes neurones als estímuls que arribin.
Clar, ara, sobre això t'anava a preguntar, no, Albert, que per què hi ha més gent que té més facilitat a marejar-se que unes altres persones, o, per exemple, el fet d'anar al costat del conductor, no, de copilot en el cotxe, fa que no et maregis tant com si vas darrere. Clar, aquestes coses són encara incògnites que suposo que queden per definir, no?
Exacte, sí, encara queda definir moltes d'aquestes vies. Nosaltres el que proposem és, com hem identificat aquestes neurones, no? Hem identificat un jugador nou en tot aquest sistema del mareig, i pensem, doncs ara el que volem mirar és persones que es maregen molt fàcilment, persones que mai s'han marejat, doncs mirar si, per exemple, poden tenir variants d'aquests gens, del CCK, que deia, o del receptor, i veure si hi ha diferències entre ells que puguin explicar aquesta variabilitat.
Doncs molt interessant aquest estudi. Ara, quan ens manegem, ja sabrem i sabrem connectar, no? D'això és per això, això és per l'altra neurona, que no sé què, ho tindrem ja en ment. Així que Albert Quintana, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona, a seguir estudiant i a seguir definint, a veure per què unes persones es maregen més que unes altres i tot el que envolta el tema del mareig. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. I continuem d'aquí no res per parlar de persones cuidadores, la majoria dones sense cap ajuda econòmica, una xifra que va en augment.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. ¿Aburrimiento? ¿Desgana? El mejor remedio es tiempo de juego.
Sí, señor.
Este fin de semana con toda la Liga de Segunda.
La por un lateral.
El domingo con el España-Georgia y mucho más.
La baja un central.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Y la revienta el otro.
Un año más, el número uno del deporte.
Porque todos la tocan.
Tiempo de juego no tiene ninguna contraindicación ni contribuye a la mejora de su estado anímico.
Pensando en Papá Noel y los Reyes Magos, últimos días con un 25% de regalo en juguetes en el Corte Inglés.
Como en los lanzadores Nerf, la plastilina Play-Doh y los divertidos Monopoly.
Hasta el día 19, en todos los juguetes, 25% de regalo.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
En el Corte Inglés, en tienda web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La xifra de persones cuidadores va en augment fins al punt que es preveu que es dobli d'aquí uns anys. En parlem sobre el tema. Gairebé 97.000 persones es fan càrrec d'un familiar amb dependència a Catalunya. Una xifra que va en augment i que previsiblement es podrà doblar en 40 anys. Aquesta és la principal conclusió d'un informe de la comparativa Suara, i de la que avui volem parlar al programa amb l'Àngels Cobo, que és directora de l'Oficina de Transformació Digital de Suara i una de les persones responsables d'aquest projecte, del projecte El Lliure. Àngels, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, a Catalunya hi ha gairebé 97.000 persones que es fan càrrec doncs, d'un familiar amb dependència, com comentàvem. Són moltíssimes, oi?
Sí, són moltíssimes i creixerà. Això és així.
Això és el que més preocupa, no?
Doncs sí, perquè al final el continent europeu, Espanya i Catalunya, tenim aquest mateix repte. Europa serà, diguem, el geriàtric del món i hem de veure com fem front a aquest gran repte, que per una banda és una sort, això vol dir doncs, que hem desenvolupat tot un servei de salut i de benestar que permeten viure molts anys, però per contra ens hem de preparar per cuidar-nos quan siguem grans.
Clar. Concretament, a Catalunya hi ha més d'un 1.500.000 persones a 65 anys o més, el 19,3% de la població, però segons aquestes projeccions que tenim de futur, l'any 2040 ja seran un 26,1% i el 2050 un 28,9%, gairebé un 29%. Clar, són xifres que aniran en augment i clar, la situació cada cop serà més preocupant, no? Si ens fixem en aquestes projeccions demogràfiques, la població en edat de treballar, per exemple, anirà baixant fruit d'aquesta caiguda de la natalitat en les últimes dècades i, clar, el futur cada vegada el veurem pitjor, no?
Bueno, pitjor espero que no. El que passa que sí que hem de ser conscients que els models actuals que tenim de cura han de canviar i això n'hem de ser molt conscients, igual que en altres sectors d'activitat. Hem canviat les maneres d'afrontar no, els reptes en sectors més industrials, en sectors més de serveis o de salut, per exemple, en el sector de cura, dels serveis socials i de cura de persones grans, encara estem en models molt clàssics, no, molt del segle XX, i tot això ho hem de repensar. Llavors jo penso que si les polítiques públiques aposten per models més innovadors i també com a ciutadania reflexionem de com volem ser cuidats i com podem ser cuidats, no, amb els recursos que tenim, penso que aquí podem trobar altres maneres de fer front a aquest repte.
Mm-hmm. Al final seria aquesta reflexió, no, la que ens ajudaria a seguir endavant i anar pel bon camí, no? Saber i decidir qui i com volem que ens cuidi i a qui hem de cuidar. Clar, l'envelliment de la població doncs, comportarà això, requerirà ampliar, optimitzar i transformar el sistema de cures, perquè, clar, ara el perfil, abans ho comentaves, encara és molt clàssic, no?, tot això, tot aquest món de les cures, i el perfil continua encara sent una dona, no?, la cuidadora. Explica'm una mica com és aquest perfil en concret.
Sí, tant si és un perfil de cuidadora no professional com un perfil de professional, al final el perfil és d'una dona, no?, majoritàriament, d'una dona que pot tenir, si ho parlem en sentit ampli, entre 35 i 65 anys, si és una cuidadora no professional, o sigui una persona pròpia de la família, podem pujar doncs, a 50, 70 anys, però són dones que hi dediquen moltes hores i molt esforç i és una o professió o acció invisibilitzada. I això ho hem d'aixecar i ho hem de donar a conèixer. Aquí també hi ha una altra part i són tots els components emocionals que arrosseguen aquí les cuidadores no professionals. I és que ens trobem en un moment en què les dones hem entrat en el mercat de treball i, per tant, ja tenim moltes responsabilitats en el lloc de feina, en la cura dels nostres fills, si en tenim, i dels nostres pares. Per tant, ens trobem en un moment, no, que quan els pares es fan grans i envelleixen i comencem a detectar doncs, certs processos d'envelliment o de dependència, és la dona principalment la que es posa en joc i comença a cercar què passa, què puc fer, i també comencen a aparèixer sentiments, no, en sentiments de dir, ostres, jo no puc fer-me càrrec, com ho faré, i per tant aquí també per això apareix el portal La Lliure.
Mm-hmm. Perquè aquest portal, bàsicament, què és el que fa?
Doncs al final el que hem intentat fer nosaltres és recollir tota la informació que hi ha al voltant dels processos d'envelliment i de dependència i portar-ho en un llenguatge molt planer. Nosaltres sempre diem que si tu vas a internet tu pots trobar tota la informació que hi ha al voltant. L'altra cosa és si l'entenem i si la trobem d'una manera endreçada que ens guiï en tot el procés que hem de seguir. Nosaltres, per la nostra expertise i les nostres companyes que treballen en el dia a dia, veuen com ens truquen famílies, i sobretot dones, no només, però sobretot dones, molt preocupades perquè no saben quines són les passes que han de seguir, no saben què han de fer, a qui adreçar-se, què significa la llei de dependència, quins serveis tenen, quins drets i quins deures poden tenir. Llavors, una miqueta agafant aquesta aquest, el que recullen els nostres professionals, vam construir el portal a Lliure i vam intentar fer-ho amb un llenguatge molt planer. És a dir, nosaltres hem agafat tot el coneixement tècnic dels nostres professionals i d'altres professionals de Suara, però ho hem portat a un llenguatge que el ciutadà i la ciutadana pugui entendre i el puguem acompanyar en aquest trànsit.
Mm-hmm. Perquè tothom el pugui entendre per això mateix que deies, no? Perquè encara estan molt poc visibilitzades aquestes dones cuidadores i gairebé la meitat, com abans explicaves, van haver de deixar la seva feina per tal de tenir cura d'aquest familiar dependent. I encara ara, segons l'informe que heu presentat, 8 de cada 10 no rep cap prestació, no disposa de cap assistència de suport, ni de cap ajuda, ni prestació econòmica, no?
Uh-huh. Sí, sí, és que és així. És que la situació és bastant crítica. El que passa que, torno a repetir, és una situació invisibilitzada i molt sostinguda per les famílies i principalment per les dones. Uh-huh. Aleshores, també hem de veure doncs, com articulem de nou tots els serveis públics, hem de veure també com repensem els sistemes, però també hem de veure com ens acompanyem, no? Nosaltres diem que hi ha com dos grans eixos. Un és acompanyar a les persones, no?, que cuiden els seus familiars, com, no?, com se senten, què els hi passa, no?, quins són els dos que han de fer, les acceptacions d'aquests processos, no?, perquè hi ha aquesta part de l'emocionalitat amagada i, per tant, hem de ser capaces de parlar-ne, no?, hem d'amagar-nos de tot allò que ens preocupa. Nosaltres, com a dones treballadores, ens sentim culpables perquè no podem estar hores suficients amb els nostres pares o amb les nostres mares perquè estem treballant, i això ens genera doncs, un malestar perquè sabem que les nostres mares sí que havien cuidat a les seves mares i ara som nosaltres els que trenquem tot aquest històric de cures. Mm-hmm. Però nosaltres no podem renunciar als nostres somnis i al nostre treball. Per tant, què ens passa aquí? Com afrontem tot aquest tema? Aquest és una línia d'acompanyament, i l'altra també és entendre doncs, tot el sistema d'ajudes, quines ajudes tinc, quins recursos, quins serveis, quins passos haig de seguir, tota una part més procedimental, de drets i de deures, els que tinc. Per tant, nosaltres enfoquem el portal en aquestes dues dimensions, a l'acompanyar i cuidar a les persones que cuiden i després donar informació de tots els processos, camins, serveis, recursos que tenen dret o que poden accedir.
Molt interessant això que expliques i aquest sentiment de culpabilitat que encara tenen moltes dones. I, a més, també la salut mental de totes elles es troba perjudicada, no?, en molts aspectes. Hi ha moltes que admeten que se senten cansades i que no se senten lliures per poder organitzar la seva vida. També per aquesta responsabilitat, no?, per aquesta dependència. Però alhora, per això que ens explicaves, no?, d'aquesta culpabilitat de potser no estar fent el que les seves mares o les seves àvies feien en aquella època. Sí, sí.
Sí, això és en aquest, estem aquí en pas potser de les futures dones, no?, que ara estan creixent i que es mouran amb uns paràmetres i amb uns paràmetres diferents i amb uns rols diferents, quan arribin a aquest punt puguin, no?, moure's amb més llibertat, puguin moure's amb més seguretat, que els homes també estiguin molt més fent-se corresponsables, no?, de la cura de les persones grans, que jo penso que de mica en mica els homes són corresponsables, però esperem que d'aquí 20 o 30 anys això realment sigui més igualitari. Però en aquest moment sí que ens trobem amb aquest conjunt de dones entre 50 i 70 anys doncs que estan en una situació emocional complexa també perquè estan trencant barreres. Sí, sí.
Doncs Àngels Cobo, directora de l'Oficina de Transformació Digital de Suara i una d'aquestes persones responsables del projecte Lliure, tant de bo sigui així, tant de bo d'aquí uns anys i si és d'aquí pocs encara millor, puguem trobar aquest equilibri entre homes i dones en aquest aspecte i aquestes xifres que previsiblement es doblarien en 40 anys doncs es portin de la millor manera possible. Merci per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres.
Segur que molts de vosaltres ho haveu rebut en primera persona o els heu escoltat en referència també a altres familiars. I és que un estudi sobre els efectes de comentaris familiars en estigmes de pes ha rebut el Premi Vila Saborit, amb també el recolzament de la Universitat Abat Oliba Ceu, el millor treball final de màster universitari en Psicologia General Sanitària que s'imparteix a Catalunya. Uns comentaris que no venen de nou i dels que avui volem parlar precisament amb la psicòloga guanyadora d'aquest premi, Vila Saborit. Cira Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, al final todos son comentarios de la familia sobre el peso, ¿no?, y la dieta. Y también esta interiorización de prejuicios relacionados con el peso, sobre todo en adolescentes, ¿no? Sobre todo son ellos los que lo padecen más en primera persona, ¿es así?
Sí, 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 efectivamente. El estudio está centrado sobre todo en la población adolescente, ya que se ha valorado, según estudios anteriores, que es una de las más vulnerables en este sentido.
¿Y por qué el hecho de hacer este trabajo? ¿En qué sentido os inspiró empezar a hacer este proyecto?
Bueno, la verdad es que mi trabajo está enmarcado dentro de una investigación más grande que ya estaba realizando mi tutor de fin de máster, que se llama David Sánchez Carracedo, psicólogo de la universidad, en un sentido más amplio, ¿no?, de cómo afecta en general la alimentación, el peso, el estigma de peso en la adolescencia, y sobre todo relacionado con la salud mental. Entonces, en concreto, a mí me interesó el tema de los comentarios de la familia, porque, bueno, pues lo que tú mismo has dicho, ¿no?, como todas y todos lo hemos vivido al final en nuestra adolescencia, y lo sigo viviendo ahora en mi familia, con mis familiares que son ahora adolescentes, que se normaliza muchísimo este tipo de comentarios, ¿no?, de hablar sobre tu imagen, sobre tu peso, sobre lo que comes, ¿no?, sobre las dietas, como unos comentarios pues muy muy comunes, muy frecuentes.
Normalmente, ¿qué personas reciben más este tipo de comentarios?
Pues mira, se ha visto con estudios anteriores y también con este mismo que acabamos de realizar, que son sobre todo las chicas reciben más comentarios que los chicos, y las personas que tienen sobrepeso son las que reciben más tipos de comentarios.
En el caso de adolescentes, más las chicas, pero también gente que no es adolescente, ¿no? Gente más mayor, en este caso, también siguen recibiéndolo, ¿no?, aún haber pasado los años
también.
Ya.
Sí, sí, también. Y también, efectivamente, pues siguen siendo, en general, las mujeres. Toda la población sigue recibiendo comentarios, y la presión estética existe también para los hombres, pero las mujeres la reciben de una manera pues mucho más potenciada, ¿no? Con el hecho de mantenerse delgada, de mantener una cierta imagen.
Exacto. Y, claro, ¿qué incidencia tienen estos comentarios sobre estas personas? ¿A quién les afecta más?
Claro, lo que se ha visto es que las personas que reciben una frecuencia alta de este tipo de comentarios de la familia, las adolescentes en concreto, que era lo que evaluaba mi estudio, aumenta su nivel de estigma de peso interiorizado, que es un concepto así como poco rocambolesco, pero es simplemente pues los estereotipos de peso, cómo los aplicas a ti misma, ¿no? Es decir, vale, pues entiendo que las personas gordas tienen estos estereotipos, las personas que tienen más peso tienen estos estereotipos, los aplico a mí misma y además hago una devaluación, o sea, como una percepción negativa de todo esto. Entonces, su nivel de estigma interiorizado aumenta, y eso se ha visto que está relacionado con otros problemas de salud mental, pues con niveles más altos de ansiedad y depresión, con niveles más bajos de autoestima, e incluso, que esto es muy curioso, las personas que tienen más estigma interiorizado tienen menos motivación para empezar hábitos saludables, ¿no? Para empezar pues una alimentación saludable, para empezar rutinas de ejercicio, de
Además, un dato que sorprende, ¿no?, es que los comentarios de las madres tienen más impacto en el nivel de estigma sobre el peso interiorizado de los adolescentes. En este caso, sí, la opinión de la madre les afecta más, ¿no?, como es normal también.
Efectivamente, sí. Sí, sí. Además, esto pues al final tiene muchas interpretaciones. Claro, obviamente las madres pues han sido adolescentes y han sido adolescentes chicas, entonces han recibido más comentarios, y luego se han desarrollado como mujeres, entonces han tenido una presión estética más alta, ¿no?, a la que afrontar, y por tanto pues también después son las que realizan más comentarios, ¿no?, porque tienen más interiorizado los estereotipos de peso.
Exacto.
Entonces realizan más comentarios, y además, lo que tú decías, esos comentarios cuando vienen de ellas tienen más impacto, porque es que además al final, aunque los modelos de familia pues vayan cambiando, ¿no?, y la sociedad vaya cambiando, todavía siguen siendo en general las madres las que se ocupan de los cuidados, pues de la alimentación, de comprar la ropa, de acudir a las visitas médicas. Están en todos esos contextos en los que se habla sobre el peso, se habla sobre la dieta, se habla sobre la imagen, y por eso, bueno, esa era una de mis interpretaciones, que no se puede confirmar con este estudio porque se necesitaría estudiar más, pero bueno, que según la teoría pues parece bastante plausible.
Así es, la mayor presencia de las madres en estos ámbitos, como por ejemplo alimentación, compra de ropa o visitas médicas. Claro, no sé tú, por ejemplo, en primera persona, lo que te inspiró, por ejemplo, a hacer este estudio. Antes me comentabas un poco por encima, pero todos al final hemos vivido, o en primera persona o en tercer lugar, ¿no? También ver cómo alguien comenta el físico y sobre todo en el entorno familiar, ¿no? En el entorno también externo pasa, pero en el entorno familiar, pues la confianza al final es lo que hace y provoca que esto siga pasando, ¿no? Normalmente es de gente más mayor, ¿no? Como comentábamos antes, la sociedad avanza y también en estos casos los más jóvenes no lo hacemos tanto, ¿no? Quizás esto lo ves también, esto lo has podido analizar, que también los más jóvenes cada vez comentan menos sobre los demás.
Pues en el estudio no analizábamos esto, pero sí que yo a nivel personal, yo te diría que sí que se está viendo un cambio. Yo creo que sí que las generaciones que vienen pues son un poco más conscientes de lo que... Porque es que antes también estas madres y las familias en general pues tampoco habían oído hablar, nadie les había explicado de lo que era la presión estética, ¿no? De los ideales de belleza, de cómo eso impacta. Tampoco tenían ese privilegio. Y ahora la verdad que sí, yo creo que las adolescentes y los adolescentes de ahora pues sí que pueden acceder a charlas, a talleres en los que se habla de la importancia de no centrarnos tanto en la imagen, de no centrarnos tanto en el peso, ¿no? De la no discriminación. Yo creo que cada vez vamos a mejor, pero todavía es algo que como tú misma decías, es todavía muy común, ¿eh? O sea, se escucha en mi generación, yo ahora tengo 30, mis amigas, en mis entornos, amistades y familiares, todavía se habla muchísimo. Son comentarios que además se normalizan mucho. Sí. Llegas y enseguida lo primero que te dicen, ¿no? Pues, o cómo vas vestida, o si has engordado, si has adelgazado, si estás comiendo mucho, si no comes. Y una cuando hace esos comentarios, normalmente no es con una mala intención, pero no sabes el impacto que puede tener en la salud mental de esa persona, ¿no?
Claro. Claro, esto de la mala intención es otra historia aparte, ¿no? También depende de quién venga, depende de quién te lo diga y cómo te lo diga, pues influye más o menos en ti y te lo tomas también de una manera o de otra, ¿no?
Sí, totalmente. Pero creo que es importante que cada vez seamos más conscientes y por eso a mí me encanta que se hable en la radio, en los medios de comunicación, para ver si, bueno, poco a poco podemos intentar cambiar un poquito en nuestro día a día y darnos cuenta, porque todas lo hacemos, ¿eh? Todas tenemos esas actitudes en mayor o menor medida, pues darnos cuenta y decir, ay, mira, le iba a comentar esto, le iba a comentar pues que se ha adelgazado, que se ha engordado, mira, pues me lo voy a guardar, ¿no? Sí, sobre todo si no me pide la opinión, me la voy a guardar porque no sé por lo que está pasando esa persona, ¿no? No sé qué impacto va a tener.
Claro. Pues Cira Martínez, muchísimas gracias por contarnos esto que tantos sufríamos, ¿no? Y escuchábamos y al final pues tampoco habíamos hablado del tema ni habíamos, no nos habíamos parado a pensar realmente en lo que podría afectar a los demás. Así que gracias, enhorabuena por este premio, que gracias. Al final un máster que te premie también es importante, imagino, para ti. Sí. Así que enhorabuena y gracias por contárnoslo.
Gracias a ti y a vosotras por contar conmigo.
Que vaya muy bien. Buenos días.
Adiós. Buenos días.
Parlem ara d'intrusisme professional i ho fem posant el focus en un sector determinat, el de la veterinària, després de saber que el jutjat penal de Manresa ha condemnat a la parella propietària d'un negoci relacionat amb animals i centre veterinari a presó, i els ha inhabilitat per exercir qualsevol professió o ofici relacionat amb animals per la comissió d'un delicte d'intrusisme professional. una sentència que ha estat possible per la denúncia que van fer tres veterinaris que van detectar els fets delictius i es van posar en coneixement del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Sobre el tema, per parlar d'aquest intrusisme laboral, volem parlar amb la Marta Legido, que és veterinària i membre de la Junta de Governs del Col·legi. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, sempre que parlem d'intrusisme professional ens venen a la cap, al cap a altres professions, no? I en canvi, doncs, en el de la veterinària sorprèn, però passa, no?, habitualment.
Habitualment, per sort, no, però sí que passa. Mm-hmm. Sí, és un problema que tenim.
Clar, clar, clar. Habitualment no, però us heu trobat ja en molts casos, oi?
Sí.
Mm-hmm. Explica'm una mica, clar, tot gira entorn d'aquesta última notícia que hem sabut, aquesta parella propietària d'un negoci, que a més tenien un negoci fins i tot dedicat a això. Com se'ls va enxampar i què és el que feien amb aquests animals?
Doncs és una situació que no és nova. I de fet, jo diria, per l'experiència que tinc i el temps que porto al col·legi, que és com una situació que es replica, d'acord? Que es repeteix. El tema és que hi ha gent no veterinària que obre un negoci relacionat d'alguna manera amb els animals, com per exemple una botiga d'animals, una botiga d'accessoris o de menjar per mascotes o una perruqueria canina, d'acord? I aleshores, en un moment donat, contracten veterinaris i aquests veterinaris que es contracten potser fan un horari laboral concret, és a dir, fan el seu horari laboral i aquestes persones, no parlo d'aquest cas, parlo en general, dels mm-hmm. casos que ens hem trobat al llarg dels anys. Fora d'aquest horari, a vegades arriba gent amb un animal que està malalt i l'atenen i el tracten i actuen com si fossin veterinaris.
Clar.
Una mica és aquest el modus operandi.
Clar, però parlem, per exemple, no, de la salut de tots aquests animals. Quan una persona, la mestressa o l'amo d'aquest animal, doncs el porta perquè li passa alguna cosa i clar, poden jugar amb la vida i de fet ho fan, no, de l'animal li pot passar qualsevol cosa. Què feien, per exemple? Operaven animals? Quin tractament donaven aquests animals? Com ho fan, això?
Clar, penseu que en aquest cas encara està en procés, és a dir, la sentència ja ha sortit, però encara ja, bueno, poden recórrer i vull dir, encara no s'ha acabat del tot, d'acord? Aleshores, no parlaré en concret d'aquest cas.
No, en general.
En general, doncs, el que passa és que els veterinaris que treballen per un negoci d'aquest tipus, a vegades ens avisen al col·legi, escolta'm, em falten receptes del meu talonari, perquè, clar, ells a vegades tenen, pues, el seu calaix, a vegades hauria d'estar tancat en clau, però pot ser que per algun motiu algú l'agafi, el talonari de receptes, i facin receptes, o vegin que arriben i que estan operant a un animal, uh-huh. o que estan parlant amb un propietari i li estan donant consells de salut sense ser veterinaris.
Yeah.
I en aquest cas concret el que passa és que els veterinaris que havien treballat en aquest centre van ser valents i van denunciar els fets i van accedir a declarar davant del jutge.
Mm-hmm. I clar, vosaltres des del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, què és el que feu? Quines mesures preneu al respecte per tal d'evitar aquestes situacions, aquest intrusisme?
Doncs és part de l'obligació d'un col·legi professional vetllar perquè no es produeixi intrusisme en aquesta professió i en altres, com tu deies, no? Doncs, no sé, per ser arquitecte, per ser metge i per ser veterinari s'ha de tenir una formació, s'ha de tenir un diploma, o sigui...
Sí, un títol.
Un títol, exacte, mm-hmm. perdó, no em sortia la paraula. Mm-hmm. I a més s'ha d'estar col·legiat. D'acord? Aleshores, això implica que els col·legis professionals hem d'actuar. Com actuem? Doncs ho portem davant de la justícia, perquè l'intrusisme és un delicte.
Mm-hmm.
Aleshores, denunciant-ho.
Clar. Clar, i un cop el teniu allà, que ja us trobeu amb aquest intrusisme laboral, inevitablement, per tal de que no arribin més, clar, això del títol, no? Aquesta formació, és evident que ha d'estar allà, però tot i així passa encara, no? que us trobeu malauradament en situacions i en persones doncs, que no compleixen amb aquestes normatives. Com eviteu això? Què és el que feu des del col·legi, per exemple?
Sí, el que volia comentar és que això ha passat sempre, per desgràcia, però en els últims anys, com a mínim a la província de Barcelona, el col·legi ha estat molt contundent. I a part de, com et deia abans, quan tenim coneixement, actuem,
es denuncia,
una denúncia, sí, davant dels jutjats. Tenim altres estratègies perquè, per exemple, els col·legis professionals tenen comitès deontològics, d'acord? Són comitès on arriben denúncies d'actuacions incorrectes, no? dels companys professionals o que la persona que posa la denúncia creu que són incorrectes. Aleshores, a vegades, arran d'aquestes denúncies, detectem un propietari d'un animal denuncia un veterinari, aleshores s'intenta identificar aquest veterinari i aquest veterinari no existeix, mm-hmm. o a la persona que està assignada a aquest negoci en diu no, però si jo aquell dia no vaig treballar. Aleshores hem fet accions com, per exemple, enviar detectius privats sense passar per propietaris de mascotes per saber si realment aquella persona que els atenia era un veterinari o no.
Mm-hmm.
Per exemple, és un exemple.
Sí. Clar, és una situació complicada, no? Perquè mai us espereu doncs, que això pugui passar, però al final us trobeu enmig d'aquest follon, podem dir, no? I estan allà i clar, fins que no els enxampes, doncs passa un temps i clar, heu d'estar també segurs de que és així.
Exacte.
Clar, aquí és molt important doncs, l'actuació, no? Les denúncies, el fet de, per exemple, aquests col·laboradors que han denunciat, que us han alertat a vosaltres des del veterinari, des del Col·legi de Veterinaris, i llavors lluitar, no? contra aquest intrusisme,
sí,
tant aquí doncs, com a tots els sectors.
De fet, aquest cas ha sigut clau la valentia, i ho vull recalcar i els vull donar les gràcies d'aquests companys que van ser valents d'accedir a declarar davant un jutge, perquè és fàcil dir, ai, he vist una cosa rara allà, saps? O sé que aquesta persona està actuant com a veterinari i no ho és, però donar el pas de dir, denuncio, poso el meu nom, els meus cognoms, i si em citen a declarar em presento, això no és tan habitual,
mm-hmm.
perquè la gent a vegades té por, hi ha pressions, és comprensible, eh? Però per això crec que és important que ser valents i tirar endavant, perquè, com dius tu, l'intrusisme és un problema que s'ha d'intentar erradicar.
Això mateix. I més quan es juga amb la salut de les persones i dels animals, en aquest cas.
Clar, que per nosaltres són tan importants.
Exacte.
Com les persones.
Exacte. Al final, jugar amb la salut, doncs, no s'ha de fer, no? I doncs està molt bé aquestes actuacions per part de vosaltres i d'aquests col·laboradors que hagin donat la cara per tal de que no passi més i intentar així doncs, que no sigui. Marta Legido, veterinària i membre de la Junta de Governs del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Gràcies per parlar amb nosaltres, per consciència sobre aquest tema que possiblement molta gent no tenia el punt de vista ficat aquí i no es pensaven doncs, que en veterinària això passava, i malauradament doncs, sí, igual que en molts altres sectors, continua passant. Hem d'acabar amb això, amb aquest intrusisme professional. I la solució, doncs, és aquesta, a poc, lluitant en contra. Moltíssimes gràcies, Marta. Tant de bo que de cop siguin menys els casos.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar-hi i per voler parlar d'aquest tema. Gràcies.
Gràcies. I d'aquí una estona presentem un spam que es posarà a Fira Barcelona per mostrar les últimes novetats en benestar.
Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Piensa un producto. Y ahora imagina que comprando dos, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un pack de 28 cervezas Mau Clásica? ¿O una caja de 30 bombones Ferrero Rocher? ¿No? Da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Espai pel benestar personal. Això és el que està posant en marxa a Fira Barcelona amb el Wellness Experience. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I deixeu-me ara que us pregunti, us agrada cuidar-vos? Sou d'anar a spas o a fer-vos tractaments? Això us ho pregunto perquè el sector de la piscina ha habilitat un any més el Wellness Experience, un centre de benestar en ple funcionament per mostrar les últimes novetats en equipament, en tractaments i activitats durant l'esdeveniment que se celebrarà entre el 27 i 30 de novembre a Fira de Barcelona. L'espai comptarà amb sauna, spa, banyeres d'hidromassatge, zona de fitness i cabines amb demostracions de teràpies naturals, massatges i també atenció a experiències de realitat virtual, a més d'una piscina central que serà omplerta amb aigua de mar vitalitzada. Bueno, quantes coses tindrem en aquest esdeveniment de Wellness Experience? Avui volem parlar, de fet, que el tenim aquí amb nosaltres, amb l'Àngel Celorrio, perquè ens ho expliqui. És el director de la piscina. Àngel, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Clar, són moltíssimes coses, no?, amb les que comptareu aquest any a la Fira de Barcelona. Com s'ha fet tot això?
Bueno, primer de tot s'ha fet amb moltíssima il·lusió i amb molt d'esforç i sobretot amb el suport de tota una gran indústria, no només nacional sinó internacional. Nosaltres aquest Wellness Experience, primer de tot és una fira, és un saló molt internacional que es farà del 27 al 30 de novembre, com has dit, i que, bueno, que ja està des de l'any 94, 1994. I aquesta activitat, el Wellness Experience, molt ben treballada, que és, ho fem des de l'any 2015 i que realment és un punt d'atracció molt, molt important pel visitant, no? Perquè vindrà a veure les últimes novetats en tot allò que has dit, saunes, spas, cabines de massatge, sala de fitness, etcètera, etcètera, en ple funcionament. A més, podem dir, i amb tota la tranquil·litat del món, que som l'únic event firal que construeix i exhibeix un centre wellness en ple funcionament durant els dies de fira.
Clar, imagino que traslladar totes aquestes saunes, totes aquestes piscines a Fira de Barcelona, doncs no deu ser gens fàcil, no? Muntar un spa allà al mig deu ser bastant complicat i en tot cas també sorprenent, no?
Sí, és una feina de coordinació important, complexa, però com he dit al principi també és amb l'ajuda i aportació de les empreses expositores. Nosaltres el que fem és una call a totes les empreses expositores per dir, escolta, necessitem pues, una sauna seca, una sauna de vapor, un spa, una sala de fitness totalment equipada. Bueno, fem un llistat de materials i de productes i aquestes empreses expositores pues, aporten. I hi ha un comitè de selecció que determina que pues, aquest material, aquest producte, és de l'última innovació, és el millor, l'última tecnologia, i ens agrada de posar-ho en pràctica en aquest Wellness Experience, perquè, com ha dit, pues, ha de ser amb l'última innovació i a les millors productes exposats. Mm-hmm. O sigui que, al final, és una gran feina de coordinació, però amb l'ajuda d'empreses expositores que aporten productes.
Clar. I a part d'aquest esdeveniment, teniu, per exemple, centres fixes aquí a Barcelona, arreu de Catalunya?
Bueno, nosaltres som una fira que exposem, organitzem el Saló Internacional de la Piscina i el Wellness, i el que sí que venen són molts centres, no només de Catalunya, sinó a nivell nacional, que venen a visitar aquestes últimes tecnologies dels productes de les expositors. A més, també, com has dit, també hi ha algunes marques d'alta cosmètica que estan exposant en aquest Wellness Experience, i no només el centre ve a veure el material físic, sinó també, pues, per què no, a veure últims tractaments de cosmètiques per poder aplicar-los a la seva instal·lació.
Mm-hmm. Clar, la gent que hi vagi, que vulgui assistir, què es trobarà? Què es podran fer?
La gent que vingui, pues, trobarà una fira internacional, gairebé són 40.000 metres quadrats bruts d'exposició, i amb diferents activitats, no? De fet, tenim dos activitats estrella. Una és el Wellness Experience, que hem comentat, que és aquest centre de wellness en ple funcionament durant els 4 dies del saló, i també tenim l'Outdoor Living Experience, perquè tot allò que acompanya i que roteja la piscina, no només piscina residencial, sinó també en hotels i càmpings, piscina d'ús públic, com per exemple pèrgoles, el mobiliari de jardí, el paviment exterior, tot això nosaltres li diem l'outdoor living, i aquí també estem apostant força per crear una activitat que es diu Outdoor Living Experience, que també, de la mateixa manera que hem fet el Wellness Experience, mostrem les últimes innovacions en aquests productes, no? I llavors, el visitant, quan vingui, podrà veure, experimentar i, sobretot, pues, tocar aquests productes d'última innovació en cada sector.
Uh-huh. Innovació, per exemple, en tractaments facials, no? També corporals, a part de, imagino, banyar-se en aquestes piscines, i també, doncs, amb aquesta omplerta, no?, d'aigua de mar vitalitzada. Tot això són novetats, i la gent podrà passar, imagino, d'un lloc a l'altre, no?
Exacte, són dos pavillons i la gent podrà lliurement, pues, visitar, òbviament, tota l'exposició i aquesta activitat. Inclús, per què no dir-ho, es necessiten persones que estiguin a la cabina de massatge, o sigui, algun visitant podrà gaudir d'aquesta cosmètica d'última tecnologia en alguna cabina. Mm-hmm. No tots, òbviament, perquè al final estimem que vindran més de 13.000 persones durant el saló, però vaja, alguns podran gaudir d'aquesta tecnologia. I referent a l'aigua vitalitzada, aquest any som un saló, un event, que tenim moltes piscines exposades. Nosaltres també, com a activitat, tenim en el Wellness Experience una gran piscina amb ple funcionament, i necessitem molta aigua, i aquest any omplim les piscines amb aigua de mar vitalitzada, que després del saló aquesta aigua reutilitzar per continuar omplint més piscines fora del recinte, òbviament, piscines residencials, piscines d'hotels, i també amb aquesta empresa que ens suporta, podem omplir depòsits per incendis forestals que estan repartits per la muntanya de Catalunya.
Exacte. Al final, l'objectiu una mica de tot plegat és aquesta menor impacte ambiental, no?, possible aquí a l'ESPA. Vosaltres us en cuideu d'això, no?, també d'aquest reaprofitament de l'aigua. Molt conscients també, no?, d'aquest món sostenible i d'aquest aprofitament, oi?
Sí, totalment d'acord. El que volem també és ensenyar al món que al final l'aigua de les piscines actualment ja no s'omplen cada any, ni és... No es buiden les piscines cada any, i que amb un bon manteniment i amb unes tecnologies ben d'última tecnologia, la veritat és que el consum d'aigua és pràcticament ridícul. Entre que si poses una coberta, utilitzes unes bombes de velocitat variable i mantens mínimament la teva piscina, ja no cal omplir-la com abans, i per tant és un gran estalvi d'aigua i d'energia.
Uh-huh. I novetats, com també ara comentaves, aquesta realitat virtual digitalitzar el món de l'espa, del relax, en aquest cas, per tots els visitants, no deixa, i no passa per alt, no?, el fet de també poder oferir tecnologia i doncs estar a l'última hora del dia, no?, amb aquesta realitat virtual. Què és el que podran fer i amb què es diferenciarà, per exemple, dels tractaments convencionals?
La veritat és que la realitat virtual ens ajuda també pues, a ampliar aquesta sensació, aquesta experiència que tenim en un centre wellness normal. Perquè el que nosaltres volem és que el visitant pugui pues, tenir l'experiència immersiva en una realitat virtual d'un wellness totalment diferent. Imagina't una piscina enmig d'un desert i tenir les sensacions pròpies de... Escolta, si em moc una miqueta més, em caic a l'aigua i em mojo, no? I la veritat és que és un problema, és millor dit, un avantatge, pues tenir l'ajuda d'una realitat virtual que ens pot ajudar a tenir unes experiències molt més immersives que no pas en un wellness normal.
Mm-hmm. I ara comentaves 13.000 estimacions de 13.000 visitants. Clar, des de quin any podeu dir que és un esdeveniment exitós? Va començar el 94 i d'aquí cap endavant doncs cada any ha anat a millor, no imagino?
Sí, bueno, també fluctuem també amb tema de crisi amb la economia.
Pandèmia.
Amb el tema del boom de la construcció, doncs vam tenir una gran afluència d'expositors, però la veritat és que des del 94 a continuació ho vam fer el 95 i després de 95 cada dos anys hem tingut un molt bon saló, de tal manera que som un referent a nivell mundial. Estem parlant de que Espanya és el quart mercat a nivell mundial per nombre de piscines, i com no, hauria de tenir i té una fira internacional com el Saló de la Piscina, no? I la veritat és que ens va força bé. Aquest any tenim un superàvit de més del 50% versus l'edició anterior, que va ser el 2021, i gairebé un 20% més de l'edició del 2019, que podem ser, que podem parlar de certa normalitat. O sigui, estem recuperant no només abans de la pandèmia els números d'abans de la pandèmia, sinó que estem superant aquests números. Per tant, el mercat està en una bona dinàmica i nosaltres, pues, jo crec que aquesta inèrcia que tenim, molt implicada en el nostre DNA de portar la innovació sempre, pues, el visitant i l'expositor pues, veuen identificada a Barcelona com un punt de trobada del sector, on trobant totes les novetats i on es presenten les últimes innovacions del mercat.
Mm-hmm. Doncs, Ángel Celorrio, enhorabona per aquesta part que us toca i doncs moltíssima gent que vagi a visitar aquest Spa Wellness Experience del 27 i 30 de novembre a Fira de Barcelona, amb totes aquestes novetats i també amb tecnologia i realitat virtual allà incorporada. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, Ángel.
Gràcies a tu i a tots vosaltres. Que passi un bon dia.
Un octubre extremadament càlid que s'ha combinat amb la successió de tres temporals marítims importants ha condicionat el desmuntatge del mobiliari i equipaments de les platges metropolitanes de cara a la temporada baixa. Una prolongació de l'estiu cap a la tardor que ha implicat l'ajornament d'algunes tasques de retirada d'instal·lacions a causa d'aquest intens ús de les platges durant aquesta primera meitat de l'estació, així com també com per l'arribada sobtada dels temporals Aline, Bernat i Tiaran, que han provocat afectacions importants en alguns punts. Sobre el tema i sobre aquest desmuntatge tard, parlem amb el cap del servei de platges de l'AMB, en Dani Palacios. Dani, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, aquí a Barcelona, per exemple, trobem, no?, que a la platja de la Nova Icària s'ha enfonsat el passeig. També trobem, per exemple, regressions importants a Montgat, no?, inundacions a Castelldefels, una mica de tot, oi?
Sí. Clar, aquesta concatenació temporal que hem tingut durant des del dia 20 d'octubre fins ara, doncs clar, ha fet que amb un vent de sud-oest afectés algunes platges de forma molt, molt, molt potent, no? Com aquestes platges de Barcelona o de Montgat, que han reduït l'amplada en alguns casos més de 40 metres, en alguns dies. i això ha fet que, doncs, que arribi la... que s'hagi perdut tota la sorra i que hagi de a desmuntar ja quasi el passeig marítim en alguns casos.
Com ha sigut aquesta acceleració de l'última fase de desmuntatge?
Doncs, bueno, per primer, al setembre i l'octubre van tenir un temps molt bo i això va fer que mantinguéssim una gestió quasi d'estiu, no? Van començar a retirar els elements, també preveien que quan arriben les temporades aquests ho fan de forma molt sobtada i sempre hem de recollir el màxim d'elements possibles perquè quedin a resguard, no? Però sí que vam deixar algunes passeres més llargues, a les papereres, i el servei de neteja també va ser més fort que el que habitualment és al setembre i octubre, que les platges ja realment va poca gent ja des quan comença el col·le. Però aquest any sí que hem vist que s'ha mantingut a molta freqüentació a totes les platges, pràcticament fins a que van començar aquests temporals. Uh-huh. Això també ha fet que després, quan han començat els temporals, haguem de fer les coses molt més ràpid, no? Tot el que no havíem retirat l'hem hagut de retirar en pocs dies.
Clar, clar, al final aquesta acceleració ha estat dins, no, de la tardana, del tardà en desmuntatge, no, que hem tingut perquè... per l'ampliació d'aquesta temporada d'estiu, no? I de l'ús que ha fet la gent de les platges. En aquest cas, per exemple, aquesta successió dels últims temporals que han tingut lloc han requerit també ampliar el volum d'elements retirats. Abans potser no retiraven tant, no? Es mantenien durant tot l'any i ara, en canvi, aquest any sí que s'han hagut de retirar més de la compte, oi?
Sí, malauradament és una situació que es ve donant en els últims anys, no? Cada any retirem més coses perquè la zona de platja estable, que es manté estable durant la temporada baixa, durant l'hivern, cada vegada és més petita. Cada vegada els temporals tenen més afectacions, l'aigua arriba més endins de la platja o es porta a part de la platja i, per tant, cada any retirem més elements de temporada perquè la zona de platja estable es va destretant. Això en general a totes les platges.
Així és, al final, doncs, les platges són també un espai públic, no? molt utilitzat per la ciutadania, no només a l'estiu, sinó també per anar amb els nens, no? Apropar-se a la natura, fer esport durant tot l'any. Però, clar, quines són les intervencions més importants que heu hagut de fer en aquest pla de desmuntatge? Quines són aquestes intervencions que considereu més importants o que més criden l'atenció en aquests moments?
Sí, doncs mira, les més importants són els elements com que són els mòduls de salvament, els primers auxilis de salvament, i també els lavabos, que aquests són aquests mòduls de color groc i color vermell que tenim a les platges i que retirem cada temporada, i els tornem a col·locar la temporada a l'any vinent, no? I són 47 mòduls, que són és una feina considerable, perquè clar, pensa que tots aquests elements s'han de col·locar a la platja i això té uns mitjans per fer-ho molt específics, no? En camions 4x4, amb grues, i és una feina molt important. També el muntatge i desmuntatge, en aquest cas desmuntatge, final de temporada, de totes les pèrgoles que s'han col·locat per a les zones d'ajuda al bany, per a les que persones amb discapacitat es puguin refugiar del sol, en aquestes zones és per a l'ajuda al bany. I també hem retirat ja pràcticament de les 11.000 metres que tenim aproximadament de passeres, retirem a final de temporada 2.000 metres aproximadament de passeres. També retirem alguns pals de bandera, les passeres enrotllables que demanen ajuda al bany, les cadires de vigilància i altres elements que queden en aquesta franja més exposada als temporals, que podrien quedar-se tot l'any, però que a causa d'aquests temporals que cada vegada són més freqüents, doncs hem de retirar també.
Uh-huh. I abans també hi havia, per exemple, instal·lacions que estaven més a prop del mar, no? I ara, en canvi, doncs, s'han de situar més lluny del mar, no? Per aquesta reducció de la platja, no? Aquesta reducció, per exemple, també de la sorra, en aquest cas. Clar, hi ha hagut una reducció de l'amplada de les platges. En aquest cas, com veieu les platges a Catalunya?
Bueno, la major part de les platges estan en regressió. Concretament, a l'àrea metropolitana de Barcelona, dels 30 quilòmetres de platges que tenim, el 95% pràcticament
estan en regressió. Només tenim una que és estable, que és la de Santa Maria de Sol, no? Però en general això a l'àrea metropolitana i a tota Catalunya és un procés que està en marxa, la reducció de l'amplada de les platges, i això no suposa només la pèrdua de la platja, sinó que suposa la pèrdua de la protecció del que hi ha darrere la platja, no? Nosaltres tenim moltes infraestructures molt importants, com són la desalinitzadora, com són els col·lectors metropolitans o el ferrocarril, no? I els passejos marítims, i clar, quan perdem la sorra ja perdem aquesta protecció, i això fa que es passin coses com a Montgat, que es va desplomar una part del passeig marítim, i ara a Barcelona també, a la Nova Marbella, que s'ha desplomat també una part important i ha produït danys molt greus a la platja de la Nova Marbella.
Com a conseqüència d'aquesta regressió, a més, ara comentaves, el servei de neteja s'ha incrementat, no?, també la superfície de neteja manual, ja que no es pot fer mecànicament en platges doncs afectades per aquesta regressió, precisament.
Correcte, sí, és un increment de feina molt important, perquè normalment a les platges, quan hi ha suficient superfície i suficient espai, doncs es pot fer la neteja molt més ràpidament i de forma eficient amb la neteja mecànica, amb les derrelladores, no? Però, clar, moltes platges cada vegada són més estretes i ja no es pot maniobrar amb les màquines. També les pendents són més elevades, s'han format esglaons que es mantenen durant la temporada alta i durant la temporada baixa, i això fa que les màquines en aquestes pendents no puguin treballar. Aleshores, hem incrementat moltíssim la superfície de platja que es recull de forma manualment, o sigui, que van els treballadors i amb mitjans manuals, amb una pala, amb un rastrell, doncs van recollint tots els residus. Clar, és una feina molt més exigent. També pensa que es fa durant l'estiu, tots els dies de l'estiu, amb unes temperatures molt elevades, i clar, és una feina que s'incrementa molt en quant a l'esforç de la neteja.
Així és. Sobretot en platges metropolitanes que són utilitzades anualment per més d'11 milions de persones, que es diu aviat, però és una quantitat de gent increïble. I, clar, les platges, doncs, cada vegada a pitjor, no? Aquests anys hem vist aquesta regressió i anirà més. Vosaltres, des del sector, com ho veieu? Com serà en un futur?
Clar, les platges metropolitanes, en general les platges de les nostres costes, ja no funcionen com sistemes naturals, autònoms, sinó que estan molt, molt compartimentades i molt afectades per l'impacte humà, que no només és el canvi climàtic, sinó que és també doncs la construcció de ports, la urbanització del territori, la canalització de rius i rieres, que ja no porten aquesta sorra fins al mar. Tot un conjunt d'impactes humans que fa que les platges estiguin en regressió. Clar, a nosaltres jo crec que el que com a societat ens hem de pensar és que si volem, i penso que és així, que hem de protegir aquestes platges perquè no només són un gran espai d'esbarjo i d'estada del públic, sinó també perquè és la protecció. És una protecció molt eficaç i molt fàcil de mantenir comparada amb altres proteccions tipus escolleres o murs de pedra, no? Aleshores, pensem que les platges tenen regressió. Bueno, això és evident perquè hem fet diferents estudis, està corroborat. La mitjana estem perdent un metre anual d'amplada, i haurem perdut un 30% de les platges més d'aquí al 2030, segurament. I clar, el que hem de fer, les administracions que tenen competència, que bàsicament és el Ministeri de la Transició Ecològica, és anar fent aquests projectes que em sembla que ja estan en marxa, projectes, ara mateix la redacció del projecte, no l'execució, però sí que estan treballant, per exemple, al Maresme, per estabilitzar aquest litoral i intentar mantenir les platges dins de lo possible.
Exacte. Doncs, Dani Palacios, cap del Servei de Platges de l'EMB, esperem doncs que es mantinguin això a mesura del possible, com ara comentaves, i que a poc doncs aquesta regressió, aquest desmuntatge del mobiliari vagi a millor. És el primer cop que també alguns som conscients, no, d'aquest desmuntatge, que potser no hi pensàvem, no, en certa mesura, al llarg dels anys, d'aquesta regressió sí, però del que comporta doncs aquest desmuntatge del mobiliari, aquestes instal·lacions que cada cop s'han de treure més a les platges, doncs vagi a millor, i el temporal doncs també ens permeti disfrutar, gaudir al màxim de les platges. Moltes gràcies, Dani.
Moltes gràcies a vosaltres.
I el Passeig de Gràcia està feliç, contents fins i tot podem dir, perquè comerciants, restauradors i hotelers del Passeig de Gràcia estan celebrant l'activació de 17 càmeres de videovigilància i confien que aquests dispositius reduiran la delinqüència de forma considerable. En parlem sobre el tema per saber si és així amb el president de l'Associació del Passeig de Gràcia, Lluís Sans. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, esteu contents, podem dir, no, per aquestes 17 càmeres de videovigilància?
Estem molt satisfets. La veritat és que ha sigut una demanda històrica de l'associació, dotar el Passeig de Gràcia de càmeres de videovigilància, i finalment ja estan operatives. I entenem que és una molt bona notícia per lluitar contra la delinqüència.
Tots aquests anys suposo que heu hagut de fer front a molta delinqüència aquí en ple centre de Barcelona, i doncs era alguna cosa per la qual estàveu lluitant feia molt de temps, oi?
Efectivament, no és que hi hagi molta delinqüència, però volem un Passeig de Gràcia del tot segur. I les càmeres, sens dubte, ajudaran. Ajuden perquè els lladres saben que hi ha càmeres i, per tant, no es cullen el Passeig de Gràcia per cometre els seus delictes. I després, en cas que realment es produeix algun fet delictiu, les càmeres ajuden a esclarir l'autor i, per tant, d'alguna manera, l'atenció del delinqüent. I això fa que realment, per lo que se sap, en altres zones de la ciutat, la instal·lació de càmeres provoca un descens considerable de la delinqüència.
També una de les coses que celebreu és que l'Ajuntament ja estigui treballant per donar accés al cos policial autonòmic de forma permanent i en directe, aspecte que, a parer vostre, no, era fonamental per millorar aquesta seguretat del Passeig de Gràcia, oi?
Sí, efectivament. A hores d'ara, les càmeres del Passeig de Gràcia, així com les altres càmeres instal·lades a la ciutat i al metro, només tenen accés a la Guàrdia Urbana. Òbviament, si els Mossos volen una imatge, li demanen i, òbviament, li donen, però no tenen accés directe. L'Ajuntament ja està treballant perquè els Mossos d'Esquadra tinguin accés permanent i directe a totes les càmeres de la ciutat i, per tant, puguin també estar vigilant en cas que hi hagi algun tipus d'operatiu, vigilar de forma en directe, diguem, i no només demanar les imatges quan ja ha passat un fet delictiu.
Clar. Aquesta posada en marxa de les càmeres respon a una reclamació, podem dir històrica, no?, des de l'any 2018, amb el regidor de Comuns, Jordi Martí. Com és que ha regat tant la pandèmia pel mig? Imagino que haurà sigut també un entrebanc, però com és que des del 2018 no s'havien pogut posar abans?
Sí, la instal·lació de càmeres de videovigilància és un tema molt reglat, molta normativa que complir. Ha tingut que passar l'expedient per la Comissió de Videovigilància de Catalunya, que la presideix un jutge. Per tant, són processos, diguem, molt farragosos, molt lents, molt garantistes, i realment la pandèmia tampoc ha ajudat, perquè aquesta comissió es va deixar de reunir durant més d'un any a causa precisament de la pandèmia, i per tant, entre una cosa i una altra, el procés ha sigut lent. Però igualment aquests processos solen agafar anys, perquè, torno a dir, són processos molt garantistes que s'han de presentar molts estudis i han de passar per moltes comissions. I, per tant, finalment, estem contents perquè ja es va aprovar ja fa cosa d'un any, però després s'ha tingut que fer una instal·lació, diguem, adjudicar el concurs de les càmeres i després fer la instal·lació d'obra civil, i entre una cosa i una altra, tot plegat ens ha portat quasi 5 anys. Per tant, estem molt contents que finalment siguin una realitat.
I on estan situades?
Amb 17 punts concrets del Passeig de Gràcia, que unes miren cap amunt, unes altres miren cap avall, i pràcticament es cobreix tot el Passeig de Gràcia, d'un sentit o de l'altre.
També, a part dels fets delictius, podran també esclarir molts fets si malauradament doncs passen al Passeig de Gràcia. Si passés qualsevol cosa, qualsevol accident, suposo que també captarien les càmeres aquest fet, oi?
Efectivament, les càmeres capten tot el que passa al Passeig de Gràcia. Normalment no és que hi hagi una persona vigilant, sinó normalment es posen a vigilar quan hi ha algun tipus de dispositiu o tenen algun tipus d'avís, i si no, simplement van gravant fins que realment ha passat algun fet, i llavors es miren les imatges, però estaria realment el que ha pogut passar.
Clar, clar, clar. Més enllà de tot això sí, l'entitat també, des de l'entitat reclameu més jutjats penals, no?, per escurçar aquesta llista d'espera de judicis que hi ha pendents. I clar, doncs, des de l'agrupació reclameu i denuncieu això públicament, no?
Realment, la inseguretat continua sent la primera preocupació dels barcelonins, així ho van dient des de fa ja molts anys, i per tant aquest tema s'ha d'abordar de forma eficaç. Calen més policies, realment hi ha hagut un increment de plantilla de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra destinats a Barcelona, això han sigut bones notícies, però en canvi quan les policies agafen realment els delinqüents i els atenen, les tensions en l'últim trimestre han pujat un 30%, per tant la policia està fent una bona feina, però quan aquests delinqüents són detinguts han d'anar a judici, i el judici s'està celebrant a Barcelona a més d'un any. I aquesta lentitud en la resposta judicial crea una sensació d'impunitat. Els lladres realment saben que poden robar i que el judici els hi arribarà, però al cap d'un any. I amb una delinqüència que es mou amb molta facilitat per tota Europa, crea una impunitat de fet. Quan els hi arriben els judicis que van acumulant, molts d'ells ja se'n van del país i, per tant, és més difícil perseguir-los. Per tant, reclamem que els judicis puguin celebrar abans. Pensem que la llei d'enjudiciament criminal diu que aquest tipus de judicis s'han de celebrar els 15 dies de la comissió del delicte. I torna a dir que s'estan celebrant a més d'un any. Per tant, demanem que es compleixi la llei, que realment els judicis es puguin celebrar en el termini que la pròpia llei estableix, de 15 dies, i sense dubte, si es celebressin en 15 dies, seria una mesura molt eficaç per lluitar contra la delinqüència.
Uh-huh. A part de càmeres de videovigilància, més policies i també més jutjats. Això és el que demaneu i doncs esperem que sigui el més ràpid possible també, no? Igual que heu demanat aquestes càmeres des de l'any 2018, doncs que es continuï assegurant aquesta no delinqüència, podem dir, no? Que continuem estant segurs i doncs que s'acabi de completar, no?, aquest cercle amb jutjats i també amb policia al respecte.
Efectivament, esperem que així sigui, perquè, torno a dir, la delinqüència continua sent la propera preocupació dels barcelonins i, per tant, d'alguna manera hem de lograr que no sigui un problema pels ciutadans. Delinqüència zero és pràcticament és impossible, però sí reduir els índexs per fer de Barcelona una ciutat encara més segura.
Exacte. Doncs Lluís Sanz, president de l'Associació del Passeig de Gràcia, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i tant de bo siguin efectives aquestes càmeres.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Adéu, molt bon dia.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular, que acabeu de passar un molt bon dissabte i nosaltres tornem demà, diumenge, aquí, a la mateixa hora, a les 6 del matí.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.